Ràdio Estel.
Són les 8, acabem de començar l'informatiu del programa El Primer Cafè de Ràdio Estel. Seguim repassant notícies, en aquest cas de casa nostra. La Generalitat ha confirmat la detecció d'un brot de grip aviària en una granja de gallines reproductores del Segrià. La presència del virus ha obligat a sacrificar 13.000 animals i a desinfectar les instal·lacions.
Des del govern, però, destaquen que aquesta infecció per aquest virus, que difícilment ens transmet als humans, només ha arribat als animals i que, com que es tracta de gallines reproductores, ni la carn d'aquestes aus ni els ous estan destinats al consum.
El portaveu del govern català va avançar ahir que Artur Mas convocarà entre divendres i dimarts vinent una cimera amb la comunitat educativa i els partits que donen suport a la llei d'educació a favor de la immersió lingüística i contra la llei de millora de la qualitat educativa que ha aprovat ara el govern espanyol.
Francesc Homs va qualificar ahir de contrasentit voler que una minoria imposi una realitat a una majoria i carregar-se, per tant, un model educatiu de més de 30 anys avalat pel Tribunal Constitucional.
El diputat i exsecretari d'Organització dels Socialistes Catalans, Daniel Fernández, va negar ahir haver pressionat l'alcaldessa de Montcada i Reixac per col·locar un exalt càrrec del tripartit al consistori i va al·legar que es va limitar a compartir la seva opinió amb la regidora en creure que la plaça era per un càrrec de confiança i, per tant, que no hi havia concurs per cobrir-la.
Fernández va declarar com a imputat per tràfic d'influències davant del jutge de l'anomenat cas Mercuri, que investiga si hi va haver pressions perquè l'alcaldessa de Montcada, Maria Elena Pérez, contractés Carmina Llumà com a responsable d'urbanisme. Les acusacions surten de diverses converses telefòniques intervingudes, en una de les quals Fernández va comentar a l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, que havia parlat amb l'alcaldessa sobre el procés de selecció que Montcada havia encarregat a una empresa externa per cobrir la plaça en què inicialment Llumà va ser descartada.
Precisament l'exalcalde de Sabadell, Manel Bustos, també va declarar i va negar davant el jutge qualsevol pressió que comporti un presumpte tràfic d'influències a l'Ajuntament de Montcada i Reixac, vinculat precisament al cas Mercuri.
Bustos va declarar, com dèiem ahir, durant una hora davant del jutge per aquest cas de suposat tràfic d'influència relacionat amb els ajuntaments de Montcada i de Sabadell. De tota manera, Bustos va admetre que és normal comentar i fer consultes sobre la conveniència de contractar un professional o un altre.
Deixem aquest tema. Un total de 23 municipis del Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat s'han reunit en el sincrotró Alba de Cerdanyola del Vallès, concretament va ser ahir mateix, per constituir-se en associació amb el nom d'Àmbit B30.
L'objectiu d'aquesta associació és convertir-se en un pol d'innovació industrial i econòmic que generi llocs de treball de qualitat a l'entorn d'aquest tram de l'autopista AP7. Els 23 ajuntaments són conscients de la potencialitat del territori i volen posicionar aquest eix com una de les regions industrials amb més potencial innovador de Catalunya, Espanya i del sud d'Europa.
Un grup d'investigadors de la Universitat Autònoma ha detectat una nova varietat lingüística, el llatí espanyol, que parlen els adolescents llatinoamericans de Barcelona i d'altres ciutats de l'àrea metropolitana. Aquesta varietat combina moltes expressions de l'espanyol que es parla a l'Amèrica Llatina i també amb el castellà que es parla a Barcelona i algunes expressions en català. També en destaca l'accent caribeny, l'anomenat CCO i l'aspiració de la S final, que s'ha observat fins i tot en estudiants d'origen pakistanès. I acabem aquest resum explicant-vos que una persona, la identitat de la qual no va ser comunicada, va morir ahir en ser atropellada per un turisme a la carretera G641 a l'altura del terme municipal de Torroella de Montgrí, segons va informar el Servei Català de Trànsit.
L'avís del sinistre va tenir lloc cap a la una del migdia, quan per causes que s'estan investigant encara el vehicle va atropellar la víctima que travessava un pas de vianants.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen El Primer Cafè.
Passen 4 minuts de les 8, seguim resumint l'actualitat d'aquest dimecres. L'expresident del govern espanyol, José María Aznar, és un nom propi també avui de l'actualitat, perquè ahir va dir que no descartava un possible retorn a la política activa quan se li va preguntar en una entrevista a Antena 3 en dues ocasions sobre aquesta qüestió. Arran, precisament d'un document, curiosament, de Wikileaks, on es recollien unes declaracions seves en què deia que potser hauria de tornar a la política.
Doncs sí, en una entrevista a Antena 3, Aznar va insinuar ahir aquesta tornada a primera línia. És la primera vegada que l'actual president de la FAES, en unes manifestacions públiques, deixa oberta aquesta possibilitat des que va abandonar la Moncloa l'any 2004. L'expresident del govern espanyol també ha revelat que parla poc amb l'actual president Mariano Rajoy. Només ha tingut una conversa tranquil·la al llarg de l'any i mig que el seu successor és al capdavant del Partit Popular i es troba a la Moncloa. Sobre si tornaria a apostar actualment per Mariano Rajoy com el seu successor, l'expresident ha declinat mostrar el seu suport al líder dels populars i ha dit que no té utilitat fer-se actualment aquesta pregunta perquè Rajoy és president del govern espanyol. A continuació ha afirmat que mai es penedeix de les decisions que ha pres.
Entre els testimonis que declaren sobre els diners que hauria pagat en sobres l'extresorer del PP Bárcenas, ahir va intervenir davant del jutge l'expresident de les Illes Balears, Jaume Matas, que va declarar davant del jutge Pablo Ruz que va rebre 21.300 euros del Partit Popular quan va abandonar el càrrec de ministre de Medi Ambient l'any 2003. Matas va comparèixer com a testimoni davant Ruz, que investiga el cas dels papers de Bárcenas, i ha dit que aquesta quantitat la va negociar amb l'exsecretari general del PP, Javier Arenas, i va lliurar a Ruz un paper amb les quantitats que va rebre.
L'exministre ha assegurat que va rebre aquests diners en quatre nòmines, però no va rebre els 8.400 euros que apareixien a la comptabilitat secreta de l'extresorer popular. Matas ha explicat al jutge que només troba una explicació a aquesta nota manuscrita, i és que entre que va deixar de ser ministre i va tornar a ser escollit president balear, va haver de llogar un pis a Madrid per la seva família, però ha dit que aquests diners els va pagar de la seva butxaca. Bárcenas també és actualitat pel cas Gürtel de suposat finançament irregular del Partit Popular. I és que ahir El País publicava que aquesta trama hauria pagat a la filla de José María Aznar i Alejandro Agag una part del seu casament. De la seva banda, l'alcaldessa de Madrid, Ana Botella, ho ha negat.
Després de fer-se públics aquests sobresous, la portaveu del PSOE al Congrés, Soraya Rodríguez, entre altres reaccions, demanava ahir la compareixença a la cambra del president Mariano Rajoy i va dir que el considera el veritable fil conductor d'aquesta suposada trama de corrupció.
La dirigent socialista considera que el president espanyol s'erigeix cada dia més com el veritable fil conductor del presumpte finançament il·legal del Partit Popular, ja que ha estat en l'òrgan de direcció del partit des que va començar la trama i és el màxim responsable dels populars en els últims 10 anys. El Partit Popular creu, en canvi, que les declaracions judicials dels dirigents dels populars han situat el que anomenen pagaments complementaris dins de la més absoluta legalitat. En un acte dels populars madrilenys, Esperanza Aguirre, encara presidenta del PP de Madrid, reiterava que ella mai ha cobrat cap complement.
Els governs d'Espanya i Alemanya van signar un acord perquè cada any uns 5.000 joves espanyols puguin rebre formació o trobar feina al país germànic.
La mesura s'adreça tant a treballadors qualificats com també a estudiants de formació professional dual. Segons la ministra d'Ocupació, Fàtima Báñez, l'acord pretén combatre la taxa d'atur entre els joves de l'estat espanyol, que actualment és del 57%. Actualment hi ha 43.000 treballadors espanyols donats d'alta a la Seguretat Social Alemanya i 37.000 d'alemanys inscrits a l'estat espanyol.
I el Congrés dels Diputats va tombar una proposta de l'esquerra plural amb el vot en contra del PP i l'abstenció d'UPyD que contemplava declarar el 18 de juliol, data de l'inici de la Guerra Civil Espanyola amb el cop militar contra la Segona República, dia oficial de condemna del franquisme i homenatge a les víctimes de la Guerra Civil i la repressió. Les autoritats de l'estat d'Oklahoma als Estats Units han reduït a 24, finalment, en les últimes hores, la xifra de morts confirmats després del gran tornado que va assolar abans d'ahir al vespre al sud de la capital, Oklahoma City.
Segons sembla, les dades són encara molt confuses i algunes víctimes s'haurien comptat dues vegades. Tot i això, el balanç encara pot pujar, ja que la recerca de persones desaparegudes continua. Les autoritats han afirmat que el tornado, per ser, era del màxim nivell, després de valorar-ne les catastròfiques conseqüències i revisar també les dades meteorològiques, la qualificació del tornado va passar de 4 a 5, al màxim dins l'escala d'intensitat. La violència d'aquest fenomen ha fet que s'hagin trobat restes de mur, una de les zones més afectades, a 500 quilòmetres de distància. Com dèiem, els equips de rescat continuen encara buscant supervivents i no descarten trobar més víctimes entre les runes.
El Regne Unit va fer el primer pas perquè les parelles del mateix sexe es puguin casar. La Cambra dels Comuns va aprovar per una àmplia majoria 366 vots a favor i 161 en contra el projecte de llei que permetrà els matrimonis entre persones del mateix sexe. Això sí, va produir-se l'oposició d'alguns diputats conservadors que són del mateix partit que el primer ministre David Cameron. Per tant, la votació va ser transversal.
Ara falta que la Cambra dels Lords ratifiqui la llei que entraria en vigor l'any 2014. L'any vinent estudiaran la proposta a partir d'avui mateix. La tramitació de la llei ha revoltat part de les files conservadores, com dèiem, com ja va passar la setmana passada amb la votació del programa de govern de Cameron pel pròxim curs parlamentari. Més de 100 diputats hi van votar en contra perquè no feia referència a la consulta sobre la continuïtat del Regne Unit a la Unió Europea que el primer ministre s'ha compromès a fer l'any 2017.
I les eleccions europees se celebraran del 22 al 25 de maig de l'any vinent en lloc de les dates que inicialment s'havien previst, del 5 al 8 de juny. Això es canvia d'acord amb una decisió aprovada ahir pel Parlament Europeu.
Aquesta decisió permet donar més temps al nou Parlament per preparar l'elecció del president de la Comissió Europea el juliol de l'any 2014. A més, amb l'avançament dels comicis, s'evitarà que les jornades electorals coincideixin amb el cap de setmana de Pentecosta, que és festiu, a diversos estats membres. Recordem que cada 5 anys els ciutadans europeus elegeixen els seus representants al Parlament Europeu.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Quatre minuts i serà un quart de nou en esports. Us expliquem que el lateral del Barça, Eric Abidal, i el seu representant es van reunir ahir amb Andoni Zubizarreta, director general del club, i amb Josep Maria Bartomeu per parlar del seu futur.
El club convocarà una roda de premsa la setmana vinent per explicar què es va parlar en aquesta reunió. Segons sembla, el Barça es manté ferm en la seva intenció d'oferir un contracte a Vidal en l'àmbit institucional, però no renovar-lo com a jugador del primer equip de futbol. A Vidal manté la seva intenció de jugar, però, a futbol. Si no pot ser el Barça, sortirà al mercat i, si troba una oferta satisfactòria, segons sembla, l'agafarà. I, d'altra banda, ahir també vam saber que Neymar hauria signat la setmana passada un document amb el qual es compromet a presentar-se amb el Barça després de disputar la Copa Confederacions, segons va informar ahir mateix el diari brasiler O Globo.
I seguim parlant del Barça perquè ahir es va fer públic el disseny de les equipacions del club blaugrana per a la temporada vinent.
La primera equipació recupera les tradicionals ratlles de color blau i grana amb una ratlla de disseny modern degradat a les mànigues, mentre que la segona equipació lluirà la senyera. Aquesta primera equipació es posarà a la venda demà dijous, mentre que la segona no es podrà adquirir fins al 20 de juny.
I encara en futbol, els propers dies es disputaran dos derbis barcelonins consecutius.
Doncs sí, un diumenge al vespre el de Lliga i dimecres de la setmana vinent Barça i Espanyol protagonitzaran la final de la Copa Catalunya. Serà el Camp d'Esport de Lleida.
Aquesta final es presentava ahir, per cert, i els dos clubs han anunciat que portaran els jugadors de primer nivell. El lateral de l'Espanyol, Víctor Álvarez, d'altra banda, serà operat demà a l'Hospital Clínic de Barcelona d'un lleu problema cardíac a la vàlvula aòrtica.
La intervenció ja estava programada des del mes de desembre passat, encara que el club i l'entorn del futbolista han preferit mantenir-ho en secret. El doctor Brugada, director mèdic del Clínic, ha explicat que Víctor Álvarez estarà entre 3 i 4 mesos de baixa.
I demà comencen els play-offs pel títol de la Lliga ACB de bàsquet, la Lliga Endesa, i ho faran sota l'amenaça d'una vaga de jugadors.
Doncs sí, ahir al vespre es va confirmar la convocatòria de l'aturada de la competició a partir del diumenge fins que s'aconsegueixi un nou conveni col·lectiu. Aquesta convocatòria del sindicat de jugadors té caràcter indefinit i afectaria a partir del segon partit de la primera ronda del play-off. Això significa que el partit entre el Barça-Rigal i el Bilbao d'aquest dijous, al Palau, es disputarà sense problemes, però que el de diumenge a la Ciutat Basca ja no es jugaria. Això si abans no hi ha un acord. La CB en una nota oficial s'ha mostrat decidida a continuar negociant i a demanar la mediació del secretari general de l'Esport, Miguel Cardenal, però ara mateix, com dèiem, les postures estan molt distanciades i el rerefons és econòmic amb un nou conveni que és a l'aire.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. Enric Benavent, nou bisbe de Tortosa, electe des de divendres passat, va explicar ahir en declaracions a aquest programa que es marca com a principal repte per a la seva nova diòcesi, la de Tortosa, l'evangelització des de la caritat i la veritat, seguint el seu lema episcopal.
En les diòcesis de Catalunya, pues, els reptes són similars en totes les diòcesis. Intentar evangelitzar de nou la nostra societat, a la nostra gent, i suposa que un problema que ens afecta a tots pues és el problema de les vocacions. Intentarem treballar per a que els joves pues, es plantegen la possibilitat de servir al Senyor entregant-li totalment la seva vida.
Recordem que l'entrada a la diòcesi de Tortosa i la presa de possessió serà el 13 de juliol, dissabte, a les 11 del matí a la catedral de Tortosa. Enric Benavent creu que s'integrarà fàcilment en la seva nova diòcesi, ja que manté una bona relació, segons va dir, amb els altres bisbes de Catalunya. I d'altra banda, la sala de la Mercè de la Catedral de Barcelona acollirà aquest dissabte a partir de 2:15 del matí un acte on diversos experts parlaran del dimoni i l'esperit del mal. Les sessions organitzades per l'Associació d'Amics de Sant Ramon de Penyafort inclouran intervencions del canonge Josep Maria Martí Bonet, de l'exorcista de l'Arcabisbat de Barcelona i dominic Juan José Gallego, i també del canonge de la Catedral Xavier Bastida. L'advocat i membre de la Junta de l'Associació d'Amics de Sant Ramon de Penyafort ha explicat a Ràdio Estel la importància d'aquest català universal, Ramon de Penyafort, i la necessitat d'actualitzar la seva aportació a les nostres lleis i la nostra convivència. I així ho explicava ahir en declaracions a Ràdio Estel Ramon Maria Rodon.
Sempre se l'ha tingut present, eh? I ojalà l'haguéssim tingut present en el compromís de CASP, i ojalà l'haguéssim tingut present doncs, en altres moments, en altres cruïlles de la nostra història, que ell hagués sabut ajudar a resoldre indubtablement amb el seu gran sentit comú, amb la seva gran vocació de servei, amb el seu gran coneixement del dret i amb el seu amor a casa nostra, que va demostrar i a l'Església Universal, en definitiva, eh?
Recordem que la festa de Sant Ramon de Penyafort se celebra de manera solemne cada 7 de gener a la mateixa catedral de Barcelona i uns dies després es fa memòria dels advocats i juristes difunts l'any anterior amb un acte al Col·legi d'Advocats. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, Aznar veu Espanya sense rumb i insinua que pot tornar. El periòdico, sobre les balances fiscals anunciades pel conseller Andreu Mas-Colell ahir mateix, titula «El dèficit fiscal català s'enquista en el 8,5%». El punt avui, en aquest cas, es refereix a la xifra absoluta del dèficit fiscal, 16.543 milions que no tornen, diu el titular principal del punt avui. El diari Ara també titula amb aquesta xifra absoluta i ho presenta així. Dèficit fiscal, 16.543 milions d'euros. El País, titular principal, Correa va muntar gratis actes d'Aznar i va inflar preus en contractes públics. El Mundo, Aznar demana a Rajoy que baixi impostos ara i que compleixi el programa del PP. El diari ABC es desmarca de la línia dels altres diaris i opta per una investigació com a tema principal, en aquest cas, sobre la gestió de Carme Chacón al capdavant del Ministeri de l'Habitatge. Titula així, la gestió de Carme Chacón aboca a la fallida l'entitat estatal del sol. I el diari La Razón titula, amb una entrevista a José María Aznar, i destaca aquesta frase de l'expresident del govern espanyol, no vaig rebre més retribució de les que havia declarat. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després entrevistarem Jordi Callejón, delegat de Pastoral amb Joves del Bisbat de Girona. Recordem que la diòcesi de Girona, concretament la ciutat de Banyoles, ha estat l'escollida per al proper aplec de l'Esperit, el dia de Pentecosta de l'any vinent.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Diàleg a 360 graus. Sobre què? Per què? Amb qui? Com? Quan? Fins a quin punt? Aquest estiu, del 2 al 6 d'agost, la Seu d'Urgell acollirà la Mariàpolis 2013, un espai obert de convivència per gaudir del paisatge de la diversitat amb persones de totes les edats on poder experimentar la fraternitat com a cor del missatge evangèlic. Informació i inscripcions als centres o al web del Moviment dels Focolars, focolares.es. El primer cafè de Ràdio Estel, allò que ningú no t'explica.
Passen 5 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Encara parlem de problemes en aquesta ronda litoral de Barcelona. Hem tingut una manifestació al tram de Montjuïc en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. Encara queda lentitud i aturades entre Mercabarna, Zona Franca, Montjuïc, tota aquesta zona carregada, com us dèiem, ronda litoral, sentit Besòs, en direcció contrària, en sentit Llobregat, també hi ha trams aturades habituals entre el Fòrum i la Barceloneta. De la resta de vies, destaquem dos punts no massa habituals amb problemes. Ara hi ha aturades almenys 2-3 quilòmetres a l'autovia A2, tram de Martorell i en sentit Lleida. La veritat és que de moment no en sabem el motiu, sí que tenim aquestes aturades, 2-3 quilòmetres a l'autovia A2, Martorell, sentit Lleida. També veiem retencions, almenys un parell de quilòmetres intermitents, a l'autopista del Maresme, a Badalona, en sentit Barcelona. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia des de Transmet. Ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Situació, per tant, de normalitat. Això és tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Amb la situació meteorològica d'aquest dimecres, doncs, es presenta dominada hores d'ara per un cel entre poc i mig ennuvolat en general, tret, això sí, de punts del Pirineu, sobretot al vessant nord i àrees properes, on aquí el cel es mantindrà molt ennuvolat i cobert tota la jornada i amb precipitacions doncs, continuades precisament al llarg de tota aquesta jornada. De fet, ja porten 7 litres a Viella i 15 litres en alguns indrets de cotes altes del Pirineu i esperem que avui puguin superar els 20 o 30 litres en aquest sector. A més, també podrà ploure al nord de la Cerdanya, al nord del Pallars, al nord de la Ribagorça. Per tant, en aquest sector del Pirineu de Lleida, les precipitacions són bastant probables. A la resta, en principi, poques precipitacions, només algun petit ruixat a la tarda, punts del litoral i peritoral de Barcelona i Tarragona i fins i tot en algun de l'interior de Girona, bàsicament al Montseny i àrees properes. Les temperatures avui seran una miqueta més altes. De fet, ara hi han posat entre 1 i 6 graus respecte a ahir i avui creiem que les màximes podrien arribar fins als 24 o 25 graus. I per últim, el vent, un vent que doncs és destacat, la tramuntana a l'Empordà i el Mestral a les Terres de l'Ebre, allà continuarà tota la jornada bufant en cops forts de 60 o 70 km per hora, sobretot la tramuntana a l'Empordà, i també fins al mig matí bufarà una miqueta al Mestral, el vent de nord-oest al litoral i prelitoral de Barcelona. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuant 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, Sabanida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
El cap de setmana del 7 i 8 de juny de l'any vinent se celebrarà a Banyoles una nova edició de l'Aplec de l'Esperit, la trobada de joves de tot Catalunya que organitzen conjuntament les delegacions de Pastoral de Joventut o Pastoral en Joves dels mateixos bisbats amb seu a Catalunya, agrupades en el Secretariat Interdiocesà de Joventut, el SIJ. Avui parlarem uns minuts amb el delegat diocesà de Pastoral amb Joves de Girona, Jordi Callejón, que serà d'alguna manera l'anfitrió d'aquesta trobada. A l'espera de poder parlar amb ell en connexió amb l'estudi del Bisbat de Girona, comencem presentant la tertúlia. Comencem la tertúlia d'actualitat mentre esperem parlar amb el delegat de Pastoral amb Joves del Bisbat de Girona. Avui ens acompanya aquí a l'estudi 1 de Ràdio Estel només Joan Pallarès, que és el delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang i també és historiador i col·laborador d'aquesta casa des de fa molts anys. Senyor Joan Pallarès, com cada dimecres, cada dues setmanes, bon dia i benvingut a la tertúlia.
Hola, molt bon dia.
Com estem?
Estupendo.
Molt bé.
Disfrutant d'aquest dematí que sembla que no ens amenaça la pluja a Barcelona.
Sí, perquè després ens queixarem de calor, eh? Ara ens estem queixant que fa fred, inusual al maig, però després ens queixarem de calor.
Exacte.
Tenim Josep Maria Noguer, economista, i també Josep Víctor Gall, periodista, col·laborador del Bisbat de Girona, a l'estudi de Casa Carles, al Bisbat de Girona. Però mentre esperem la connexió amb Girona habitual de cada dimecres, comencem a comentar l'actualitat amb Joan Pallarès. Bé, el dèficit fiscal té unes noves xifres noticiables, segons va anunciar ahir el conseller Andreu Mascolell. Sempre discutible el mètode de càlcul, però en qualsevol cas és evident que el que aportem els catalans al conjunt de la fiscalitat espanyola és més del que rebem o del que ens beneficiem.
Sí, és la nostra motxilla. Nosaltres resulta que en aquest cas hem de portar una motxilla al damunt, que moltes vegades la càrrega, esclar, jo puc parlar com a excursionista, la portes a gust. A vegades el fet de que toqui la motxilla més grossa de la sortida, pues no és un, no sé, el fet de portar la tenda de campanya o portar aquell material més feixuc, moltes vegades fins i tot és un honor i una mica un reconeixement, no? El fet de que dir, pues mira, se'n considera el més apte i el més fort i per tant ho porto. Però esclar, és dir, el que és més molest és que a sobre que portis el material i portis la motxilla més dura, doncs darrere hi ha uns quants que vagin dient burro. I aquest és una mica el problema, no?
Quan
és
surten que alguns presidents autonòmics...
Exacte, quan surten alguns presidents autonòmics que a sobre encara, de que portem la càrrega principal, encara ens van dient pues, que som insolidaris, que nosaltres no tindríem de dormir dintre de la tenda, sinó que tindríem de dormir fora, perquè, esclar, ells, pobrets, no la poden portar, no la poden carregar. Bé, doncs aquest és una mica el problema, no?
Saludem, ara sí que podem parlar directament amb ells. D'una banda, l'economista Josep Maria Noguer. Bon dia, benvingut. Bé, doncs Josep Maria Noguer i en aquest cas Víctor Gai el saludarem després, però amb
comunicació. Hola, bon dia.
Sí, hola.
Ara sí.
Sí.
Bon dia, què tal?
Josep Maria Noguer, oi?
Exacte, bon dia.
També tenim, no sé si ha arribat encara, Josep Víctor Gai, el bisbat de Girona. Senyor Gai, bon dia.
No ha arribat encara.
Molt bé, molt bé. Doncs senyor Noguer, sobre aquest tema del dèficit fiscal, vostè com ho veu?
Del dèficit fiscal. Aquí hi ha un problema que és el ball de números, no? Aquí ens passa una mica com amb les manifestacions, que no hi ha manera de posar-se d'acord sobre quantes persones hi han participat. Quan parlem del dèficit fiscal ens trobem que hi ha càlculs diferents i que el que necessitem és una argumentació ben feta, perquè hi ha una evidència que Catalunya està fent una aportació molt superior a allò que rep, però no hi ha manera de quantificar-ho d'una manera que pugui ser, diguem-ne, irrefutable, i per tant que necessàriament requereixi una acceptació per part del conjunt de l'estat espanyol, i una vegada acceptat això hi hagi una reacció, i una reacció vol dir un canvi en el finançament i per tant una millora en el finançament de Catalunya.
Josep Maria, que s'hauria de deixar clar. És a dir, aquí resulta que hi ha un compte a pagar. És a dir, hi ha un compte a pagar i nosaltres ens toca pagar la part principal d'aquest compte. És a dir, en tot cas, els que no estan conformes amb els números són ells. És a dir, nosaltres tampoc estem conformes en pagar.
Els que són comunitats receptores,
però en tot cas, és dir, el ball de números és el ball d'ells.
Sí, home, però vull dir que s'ha d'escoltar...
El senyor Mascolell.
Sí.
Dir, el número, però... aquest, el d'això d'Andreu Mascolell, és el catecisme. El que en diu ell va a missa.
Sí, però el que passa que has d'escoltar...
Però el ball de números
has d'escoltar qui posa uns altres números perquè ho pugui argumentar i llavors contraargumentar-ho per fer creïble, perquè si no fan dubtar tothom.
No, a mi no en dubto, jo això escolta, és paraula del senyor, en aquest cas.
Home, no sé si trobem cada cosa al seu lloc.
Del senyor Mascolell.
Sí, en aquest cas sí.
És que no tinc per què discutir-les, és a dir, qui les discuteix són ells que sempre surten a les rebaixes.
Ara
continuarem. Per algú serà, perquè els interessa,
Ara continuarem parlant d'aquest tema i també d'altres. Mentrestant, amb la Sara Cruz repassem una mica el panorama de l'actualitat que serà present avui a la tertúlia. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia a tots.
Doncs dèficit fiscal, el possible retorn d'Aznar, el que és el desastre del tornado a Oklahoma i també el cas Bárcenas, seran aquests els temes.
Doncs si començarem, com ja hem fet, parlant del dèficit fiscal. Recordem que el dèficit fiscal de Catalunya en 2010 va ser de més de 16.500 milions d'euros, el que suposa el 8,5% del producte interior brut. Per tant, Catalunya contribueix amb una proporció superior al seu pes en el producte interior brut estatal, però rep una despesa que no arriba al pes de la seva població sobre el conjunt de l'Estat. Pel que fa al possible retorn de José María Aznar, va dir ahir en una entrevista a Antena 3 que no descarta tornar a la política. Va dir, literalment, compliré amb la meva responsabilitat, la meva consciència, el meu partit i el meu país. D'altra banda, a Oklahoma, les autoritats rebaixen a 24 el nombre de morts pel tornado a Oklahoma, que era de nivell màxim, el segon pitjor tornado de la història dels Estats Units després del de Missouri d'ara fa 2 anys. Com dèiem, ha causat 24 morts i 145 ferits. Havien dit en un primer moment que hi havia 91 víctimes, però, segons sembla, algunes d'elles es van comptar 2 vegades. I, finalment, parlarem també del cas Bárcenas. Ana Botella nega contrapartides pel regal de Correa en el casament de la seva filla i Alejandro Agag diu que el dubte ofèn. D'altra banda, el PSOE acusa Rajoy de ser el veritable fil conductor de la trama Gürtel i Bárcenas. I, per cert, ahir sabíem que Pío García Escudero i Eugenio Nasarre van admetre haver cobrat sobresous del Partit Popular durant 4 anys.
Moltes gràcies, Sara. Més notícies a les 9 i en els següents butlletins informatius, si no hi ha novetats abans. Bon dia.
Molt bé, bon dia. Fins ara.
A la tertúlia avui ens acompanyen l'historiador Joan Pallarès, l'economista i advocat Josep Maria Noguer i també tindrem el periodista col·laborador del Bisbat de Girona, Josep Víctor Gai. Però abans, com us havíem promès ara fa uns minuts, parlarem de l'Aplec de l'Esperit 2014, que se celebrarà a Banyoles l'any vinent. És aquesta trobada que es fa habitualment cada 3 o 4 anys i que reuneix els joves de totes les diòcesis amb seu a Catalunya. La cita serà, com dèiem, a la capital del Pla de l'Estany, el dissabte 7 de juny, que és la vigília de la festa de la Pentecosta de l'any 2014. Saludem ara sí Jordi Callejón, delegat de Pastoral amb Joves del Bisbat de Girona, que és també a l'estudi de Casa Carles, a Girona. Mossèn Jordi Callejón, bon dia.
Bon dia a tothom.
Bé, una notícia bona per a la diòcesi de Girona, pels banyolins i pels veïns del Pla de l'Estany. Com ha anat tot això? Ens ho pot explicar?
Home, ha anat molt bé, estem molt contents perquè acollir l'Aplec de l'Esperit és un repte i, a més, és una cosa molt bona per la nostra diòcesi. Bé, des de Terrassa, que va ser l'última plec, hi havia la possibilitat de celebrar l'Aplec de l'Esperit a uns quants llocs de Catalunya, a diòcesis diferents. El que passa és que, per circumstàncies, ha tocat a Banyoles, perquè el lloc on s'havia de celebrar no es podia fer. Per tant, va sortir la idea de fer aquesta plec al voltant de l'Estany de Banyoles i fer-lo molt bíblic, i és el lloc ideal.
Doncs sí, vaja, la Bíblia que ens porta cap al llac de Getsemaní i cap a altres llocs on a les dues ribes hi ha escenes molt, molt impactants, no?, protagonitzades pel mateix Jesús. Aquesta trobada de joves, que va començar l'any 1978, ha anat fent un itinerari propi i d'alguna manera representa com la gran reunió, no?, de joves cristians. Serà tot el dia, com passa habitualment?
Sí, serà tot el dia, però d'una manera diferent. És a dir, amb tots aquests anys, els aplecs, doncs, clar, la pastoral amb joves a Catalunya ha canviat molt amb tots aquests anys i l'aplec també s'ha anat configurant a una manera d'entendre la pastoral de joventut i aquest acompanyament en els joves cristians de Catalunya. Per tant, aquest aplec, el que volem que sigui, és un aplec destinat als joves i també destinat els seus acompanyants, tots els catequistes, totes les persones que estan acompanyant joves. Per tant, faríem dos aplecs en un, pels joves i pels seus acompanyants. Això seria la primera vegada que ho fem i, per tant, dividirem, no sabem com ho hem de fer encara, no?, però la idea és dividir tot el perímetre de l'Estany amb dues parts. Una part seria pels pels joves, l'altra part seria pels seus acompanyants. No? Uh-huh. I, per tant, fer una cosa molt, molt, molt bíblica, de trobada, d'interrelació, de primer anunci, de trobada amb Jesucrist, és a dir, fer un aplec molt vivencial.
Molts d'aquests joves que puguin anar a l'aplec de l'Esperit, de vegades amb menys de 18 anys, se senten interpel·lats i se senten aconsellats o reben una mica aquest estímul de persones més grans, no? D'agents de pastoral, de sacerdots o de la família. Aquesta és potser una mica la filosofia del proper encontre.
Sí, sí, sí. També la filosofia que ha vingut de fa temps és que les trobades van molt bé perquè els joves no se sentin els últims de Filipines, és a dir, de joves cristians n'hi ha i n'hi ha molts. El que passa és que s'ha de visibilitzar. I un aplec serveix per això, perquè es vegi que no estan sols, perquè hi ha joves com ells que estan avançant en el camí de la fe i perquè això val la pena i perquè serveix per viure. Per tant, aquests aplecs van la mar de bé per pujar els ànims de tothom.
Avui parlem amb Jordi Callejón, delegat diocesà de pastoral amb joves del Bisbat de Girona. Ens està parlant de la propera trobada, que normalment és cada 4 anys, de l'aplec de l'Esperit, el dia 7 de juny, dissabte, vigília de la Pentecosta de l'any vinent, a Banyoles, a la diòcesi de Girona. No sé si ens pot avançar alguna cosa més del que pot ser en els propers mesos la preparació d'aquest aplec.
Tot està una mica embastat encara.
Encara s'han de reunir els delegats, suposo, amb els bisbes.
Sí, 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 sí. El que passa és que el tenim al cap, això sí, però encara hem d'acabar de matisar i hem de donar responsabilitats als diferents diòcesis i grups i moviments i, per tant, encara està una mica a les beceroles.
Suposo que en tot el que és la transmissió de la fe cristiana als joves, en aquesta Catalunya que pateix la secularització, de vegades la indiferència, la manca de pràctica religiosa, el problema de manca de vocacions també al sacerdoci o a la vida religiosa, és ben variada, no? la metodologia que es pot fer servir, no? En aquesta transmissió de la fe. D'alguna manera es volen recollir totes les sensibilitats per arribar més, per oferir millor l'Evangeli als joves?
Oh, i tant, jo crec que en aquest moment, aquí a Catalunya, el que és molt important és la comunió eclesial, és a dir, que tots som diferents, però hem de treballar junts, i per tant totes les possibilitats, totes les persones que puguin aportar el seu gra de sorra, doncs és molt important. Amb tot això de la transmissió de la fe, home, costa transmetre la fe, sí que costa, però jo, que ja fa temps que estem portant grups de joves, el que hem notat és que, a diferència de com jo anava a grups de joves a la meva parròquia, ara hi ha una qualitat que abans no hi era. És a dir, el jove cristià que s'acosta a la parròquia o en el moviment ho fa conscientment. I, per tant, l'acompanyament de la fe, l'acompanyament del seu procés de fe, del seu voler ser cristià, és molt més fàcil, encara que és complicat, és molt més fàcil perquè ell, el jove, hi té una obertura que abans potser costava més.
Recordem que l'elecció de Banyoles com a seu del proper aplec de l'Esperit de joves cristians d'arreu de Catalunya el del 7 de juny de l'any 2014 es va decidir la setmana passada en la reunió de la Tarraconense dels bisbes de Catalunya al santuari de Loreto a Tarragona. Hem parlat d'aquesta previsió amb el qui serà l'anfitrió, el delegat de pastoral amb joves del Bisbat de Girona, Jordi Callejón, que ens acompanya en directe des de l'estudi del Bisbat de Girona, i el convidem a quedar-se també el que queda de tertúlia. Moltes gràcies per la seva participació. Recordem el 7 de juny. Una curiositat, mossèn Jordi Callejón, sí. Ahir es va saber que les eleccions europees seran a l'estat espanyol el 8 de juny. Això vol dir que serà jornada de reflexió de eleccions aquest dissabte.
Sempre ens passen coses d'eleccions.
Que sí? Altres vegades ha passat també. Doncs bé, queda dit aquest detall curiós. No hi haurà excusa per no anar-hi, oi, per aquest motiu. Doncs que vagi molt bé. Fem una pausa i continuem amb la tertúlia, on a més de Jordi Callejón, Joan Pallarès i també Josep Maria Noguer, tindrem la presència de Josep Víctor Gai.
Ràdio Estel.
RadioEstel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a radioestel.cat, el teu portal d'informació.
Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa-te'n al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
El que és intel·ligent és comprar Hipercor.
I estalviar-te la meitat és hipermillor.
Per una compra superior a 10 euros en gelats i congelats, excepte dietètics, bonificació del 50%.
Bescanvia les teves bonificacions en qualsevol compra presencial superior a 45 euros del 30 de maig al 12 de juny.
Hipercor. Preu hipermillor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Quatre minuts i seran 9:15, amb Jordi Callejón, delegat de Pastoral amb Joves del Bisbat de Girona, amb l'economista i advocat Josep Maria Noguer, també amb el periodista Josep Víctor Gai i amb l'historiador Joan Pallarès. Compartim la tertúlia d'actualitat. Bé, com que al principi, alterant una mica l'ordre previst, hem començat parlant del dèficit fiscal i han intervingut Joan Pallarès i Josep Maria Noguer, què pensen Josep Víctor Gai i Jordi Callejón d'aquest tema? Senyor Gai, per cert, bon dia. Ben trobat. Això del dèficit fiscal i de les balances que va presentar ahir el conseller Andreu Mas-Colell. Poques novetats, alguna cosa per comentar?
El ball de xifres, dic ball de xifres perquè penso que...
Tenim alguna dificultat per sentir-lo, no sé si té el micròfon tancat, però vaja, ara el sentim bé.
Sí.
Deia vostè que el ball de xifres...
No, dic aquest ball de xifres que segur que a partir d'ara s'organitzarà, perquè des de Madrid diran que no és aquesta la xifra, doncs s'hauria d'examinar amb prudència, dic amb prudència per una banda i per una altra. I, desgraciadament, em penso que ni a una banda ni a l'altra la prudència és una virtut que s'exerceixi últimament. I, per tant, serà difícil concretar si aquesta xifra és autèntica, si no ho és, perquè des de Madrid presentaran no només una xifra, sinó unes inversions o una despesa que fa l'Estat, el que se'n diu despesa invisible.
Normal, és habitual.
Sí, despesa virtual, però hi han determinats serveis, tant aquí com arreu de l'Estat, que són de difícil quantificació. No? Per exemple, què costa, poso un exemple, no? Què costa el control policial de la costa de Catalunya? Això no hi ha una factura que ho expliqui, eh? I només és un petit exemple. Per tant, aquesta xifra segur que donarà peu a contraxifres, i realment el ciutadà, això és una opinió personal, evidentment, tinc les meves reserves de que estigui allò que en castellà en diuen por la labor. I, per tant, si tenim en compte que en aquests moments a Catalunya hi ha 900.000 aturats, poder aquest seria una xifra que interessaria més en molts aspectes.
Evidentment, les xifres de la preocupació, les autèntiques, són les de l'atur, les de la crisi. Mossèn Jordi Callejón, potser no massa sovint li pregunten sobre aquests temes. Com ho veu?
No. I bé, jo sóc de lletres, però ara que sentia...
Jo també.
No, però en Víctor sap de tot, eh? Però,
ara que sentia una mica en Víctor, jo sóc una mica aquest poble que no està per la labor, no? És a dir, ahir com va sortir el conseller Mascolell i va sortir tot el número del dèficit fiscal, jo vaig pensar, bé, una altra història, no? És a dir, ja cansa tota aquesta guerra entre Catalunya i l'Estat, que ara diran això, ara diran allò... Això el ciutadà de peu diu, mira, el dèficit que m'importa és el de casa meva, eh? I el problema és pagar les factures i el problema és arribar a final de mes. I això dona la sensació que els polítics es barallen a una alta tessitura i que no saben baixar baix.
Uh-huh. De vegades és com quan parlen de la renda per càpita, que surt una xifra molt interessant. Ja m'agradaria a mi cobrar, sí. Poden dir molts ciutadans, no? M'agradaria cobrar la renda per càpita, la mitjana.
Sí, el que passa que és clar, aquí sí que hi ha una incidència directa a la ciutadania, que és com afecten les retallades. I, per tant, hi ha el dèficit en la sanitat, el dèficit en l'educació. Per tant, sí, efectivament, hi ha un dèficit fiscal, que vol dir que Catalunya rep molt menys d'allò que porta, vol dir que una colla de retallades que hem de fer aquí potser no caldrien. I llavors això sí que incidiria directament en els ciutadans.
Allò que és competència de la Generalitat, per exemple.
Evidentment, esclar. Per tant, a mi em dona la sensació que estem davant d'una situació en què Catalunya té raó, però l'ha de fer valdre, aquesta raó. I la manera de fer-la valdre és convèncer, no? Allò que diem tantes vegades de fer pedagogia. Perquè el que hem de fer és aportar arguments. Si no, estem jugant al mateix joc d'aquells que el que fan és fomentar la polèmica, la visceralitat, actuar en aquelles qüestions de sensibilitat i els crits i les desqualificacions, no? I per aquí no arribarem, perquè, és clar, el que es tracta és que quan tenim raó aconseguim convèncer de que la tenim, perquè després això tingui una incidència directa en la millora en el sistema de finançament i, per tant, que millori els recursos de què disposem a Catalunya. I, per tant, penso que és per aquí per on hem d'aconseguir anar.
Senyor Pallarès parlava abans de la sagrada xifra de Mascolell, sí, sí, però ja veu vostè que és discutida de vegades.
Sí, jo en crec la xifra de Mascolell del mateix modo que jo, per exemple, menjo carn de porc. Vull dir, igualment, és a dir, és el meu i és el que jo en crec. És a dir, ja n'hi poden haver uns que diguin que la carn de porc és impura i que en discuteixin les xifres del senyor Mascolell, que jo el que no faré, evidentment, és creure'ls amb ells ni escoltar-me'ls.
El que està clar és que Catalunya aporta
més. Jo està claríssim que a mi aquí aporta més, i doncs que ho veig clar, i les xifres del senyor Mascolell les veig claríssimes, doncs, per tant, ja no entro en polèmica. És a dir, no tinc de fer pedagogia. Si se les volen creure, que se les creguin, i si no, ja no perdré el temps en discutir les rebaixes d'ells. Ja
ho sé que tot... El consens,
tot, sí, sí, tot és discutible.
Perquè
però
si fan el mateix que tu, ells, no ens en sortirem.
No, però ja, no, és que tampoc pretenc sortir-me'n, eh? Vull dir, ja fa molt temps que aquí no hi ha sistema. Doncs, per tant, és una cosa que és inviable, i per tant, nosaltres sabem que si tenim els recursos administrats per nosaltres, ens en sortirem. Si realment ens administren els recursos des de fora, no ens en sortirem mai. I aquesta és l'única solució que hi ha.
De tota manera, senyor Pallarès, tenint en compte que el règim actual és el que és, potser sí que és bo fer entendre a altres comunitats per què nosaltres reclamem un millor finançament, que no és anar contra ells, bueno, el que deia el senyor Noguer, de pedagogia.
Però torno a repetir que és el mateix. És a dir, nosaltres resulta que portem la motxilla i a sobre encara se n'enriuen de que portem la motxilla. És a dir, portem la càrrega i encara se n'enriuen. Home,
sí, sí, això,
dir,
no ajuda,
això seria molt bonic i realment estaríem molt contents i ens sentiríem molt solidaris si realment, per un cantó dius, bueno, doncs mira, Catalunya aporta molt i a Catalunya se la deixa amb tranquil·litat i en llibertat i que, evidentment, no condiciona l'ensenyament, no condiciona la llengua, no condiciona l'administració, no condiciona els costums, no condiciona els usos, no condiciona res. Però, doncs, que ens ho discuteixen absolutament tot, és a dir, a sobre que nosaltres portem la càrrega, a sobre encara se'n riuen i ens diuen burros, home, doncs, escolti'm, pleguem, estripem les cartes, que no ens convenen.
A banda del que ha dit el senyor Pallarès, senyor Gai, alguna cosa més vol afegir sobre aquest tema?
Bé, jo no és que defensi ningú, però de retallades, per exemple, doncs, n'hi ha hagut en el conjunt de l'Estat, és a dir, els funcionaris de l'Estat espanyol tenen exactament les mateixes retallades, poder no tan fortes amb alguns, parlo dels això, no, dels sous dels funcionaris,
sí,
no?
Sí,
en,
sí.
En molts aspectes no puc concretar, doncs, si l'autonomia d'Extremadura tenen les com ha anat, però a nivell de funcionaris de l'Estat, sí, i això ha creat, i és un dels problemes, que té afegits l'administració central, que determinats serveis estatals, i a més serveis molt sensibles, estan doncs en una situació de nervis que pot derivar, no sabem cap a on, eh? I això em consta doncs d'alguns d'aquests alts càrrecs que també els hi han retallat, però vaja, això és menys sensible de l'administració de l'Estat, eh? Parlo dels funcionaris de peu, eh? No entrem en l'àmbit dels polítics i d'aquests que tenen els sobresous, etcètera.
Sí, no, en això evidentment ara no entrem, però en qualsevol cas hi ha unes xifres que Andreu Mascolell dona mentre el govern català fa una mica de pressió sobre el govern espanyol abans de presentar pressupostos que ja van amb moltíssim retard. Veuen vostès alguna relació entre la publicació ara d'aquestes xifres i el tema dels pressupostos?
Jo voldria fer, abans d'entrar en això, voldria fer un matís. Per exemple, la portada del 20 minuts d'avui. Diu: avalanxa de candidatos para las ofertas públicas de empleo. Se presentan 72 currículos por vacante. Las pocas ofertas laborales de los ayuntamientos catalanes reciben una luz de candidatos. Hay 72 currículums de media por vacante, 44 más que en el 2008. En Barcelona, 8.086 solicitudes para 113 plazas. En l'Hospitalet, 2.500 per 107. Ayer la Roca... Bueno, bé, és a dir, ja no parlo de funcionaris, parlo de gent que treballa a l'administració. No es deu estar tan malament quan hi ha realment aquestes cues per entrar-hi.
Home, a veure, ja comencem ara amb la qüestió ditxosa dels funcionaris. Mira, els funcionaris tenen un sou fixe i, per tant, una seguretat que fins i tot ara trontolla. Però, en principi, volia dir que quan eren èpoques de bonança, la gent es guanyava molt més bé la vida treballant fora de la funció pública. Perquè hi havia moltes més possibilitats, hi havia un sistema en el qual prosperar era més senzill i més garantit. Però n'hi havia qui preferia una solidesa, una garantia, i per tant acceptaven unes retribucions més baixes per la seguretat que això donava, no? Hi havia un sistema d'oposició, de mèrit i capacitat, etc. No? Per tant, tothom tenia les mateixes possibilitats d'accés. La gent no hi anava per què? Perquè es guanyava més bé la vida fora. Quan a fora hi ha crisi, les empreses comencen a despatxar gent, hi ha tants problemes, la gent comença a buscar altra vegada la solidesa, la garantia, el fet de tenir un lloc de treball segur, malgrat ser, en èpoques de bonança, menys retribuït. I llavors són motiu d'enveja perquè diuen: oh, aquests, esclar, cobren, aquests tenen garantia. Home, esclar, però perquè hi havia una renúncia quan les coses anaven bé. Vull dir que, esclar, posar-se en el sentit de que la funció pública són com ara uns privilegiats i que són el punt de mira, i per tant la gent aplaudeix amb les orelles cada vegada que hi ha retallades en els funcionaris. No?
Està clar, però, esclar, les condicions dels funcionaris són més valorades ara en temps de crisi dura que no pas en temps de bonança.
Esclar, però s'ha de saber que està una mica les verdes i les madures, no? I només un altre punt en relació a això de les retallades. Sí que és veritat que a l'Estat espanyol hi ha hagut retallades als funcionaris, però han estat més petites i han arribat més tard. O sigui, la Generalitat...
I molt més petites, i perdona, molt més petites que les retallades a les empreses. És a dir, perquè una cosa és un senyor, un funcionari que ha sigut espectacular, i continuo dient que no tinc cap animació...
Sí, perquè potser hi havia menys per retallar, no?
Exactament.
Quan
no,
parlaves
no.
de sous astronòmics de determinades una empreses cosa, privades, esclar,
esclar que proporcionalment... Sí, que t'abaixin un sou un 5% és molt espectacular. Ara que realment porti 5 anys cobrant el mateix sou, home, això jo crec que també és una retallada, no?
Bé, senyors, avui a la tertúlia que compartim amb l'historiador Joan Pallarès, amb el periodista Josep Víctor Gai, també amb el delegat de Pastoral amb Joves del Bisbat de Girona, Jordi Callejón, i amb l'economista i advocat Josep Maria Nogué, anem ràpidament a parlar d'aquest anunci que va fer, bé, més que anunci, aquest comentari que va fer José María Aznar en una entrevista a Antena 3, on deia que no descartava tornar a la política, quan teòricament s'havia retirat. Això sí, s'havia retirat jove, pel que és la vida d'un polític, l'any 2004.
Home, tan jove és de la meva edat, vull dir que...
Sí. Bé, però el 2004 vostè era més jove que no pas ara, no?
Sí, el 2004 era més jove que ara.
Doncs això coincideix amb l'Aznar.
Coincideix en l'edat, només.
És una desgràcia haver nascut el mateix any, però bueno, què hi farem? Hi ha altra gent també que ha nascut el 53, el del Carbonell, en fi, i tants altres, no?
Tots els anys neixen gent més bona i gent no tan bona.
Exactament, hi ha d'haver de tota la vinya del senyor. Dic, què hi farem? Però bé, de totes maneres no deixa de ser curiós, jo crec que és amb aquest nivell, jo crec que és jove per poder tornar. Bé, el que m'agradaria saber és si realment el país l'acceptaria.
Això és una altra de les coses.
O sigui, el PP l'escolliria com a possible candidat.
I després, no sé, és que és clar, jo no vaig veure l'entrevista. Em van dir que hi havia l'entrevista ahir, però em van enganyar, em van dir que era la 5, i resulta que era la 3.
Sí, Antena 3.
I resulta que, esclar, jo mentre estava veient el documental del president Pujol, doncs bé, del Consell de Guerra del president Pujol,
sí.
Doncs de tant en tant, doncs, bueno, jo no, sinó la meva senyora, perquè jo no sé ni engegar el televisor de casa, no sé com va. Un dia que vaig intentar el posar no me'n vaig sortir, i pues, bueno, va mirar així i pues, no sortia i ho vam deixar, no? Realment la miraré, la veuré per internet, això sí que ho sé fer-ho, però de totes maneres, no sé, a mi em sembla que els temps aquests messiànics han passat i que realment la crisi que estem tenint, amb ell no sé si seria així, jo crec que potser seria molt pitjor.
Més opinions sobre això.
Bé, jo tinc un diari de Madrid al meu davant, que és el que s'ha de fer a Catalunya, sempre llegir els diaris de Madrid. Jo fa molts anys que
jo compro productes del País.
Bé, però jo aconsello per saber moltes coses...
Llegir-ho tot, amb esperit crític,
sí,
no?
Sí, no, i moltes coses que aquí costa bastant de llegir, tot sigui dit de pas. No? Hi ha un titular que em fa molta gràcia, que diu: des d'avui haurem de considerar Aznar cap de l'oposició. Sí que alguna cosa vol dir això, no? El que sembla clar és que dintre el Partit Popular no oblidem que té la majoria absoluta i amb els seus millors resultats a Catalunya. Esclar, han passat moltes coses des de les eleccions i no precisament bones. És evident que dintre el Partit Popular hi ha una crisi d'opinions, si més no, no? Hi ha qui doncs defensa una actitud encara més dura respecte a Catalunya. Fixem-nos que amb el País Basc no en parla ningú. En aquest sentit, jo sempre he considerat que els bascos en saben més, molt més. Sí, de tant en tant deixen anar alguna cosa, que sí, que faran una consulta, però ells van, normalment, ja diuen que hi ha una dita en el País Basc que diu que els bascos no tenen amics, només tenen interessos. I em penso que és bastant cert. Però, en fi, el que resulta evident en aquests moments, i no tinc ni de prop ni de lluny, ni directe ni indirectament cap via de comunicació amb ningú del Partit Popular, d'aquí tinc algun amic, tots tenim amics que s'equivoquen en aquest món, no? I de vegades també ens equivoquem. El que és evident és que hi ha unes diferències, per no dir-ne crisi, jo no gosaria dir-ne crisi, entre els, no sé si dir-ne també els barons, que és un terme que utilitzen bastant en el PP, però que hi ha una manca de sintonia i una crisi, però, esclar, si cada mes la xifra d'aturats, per exemple, només per dir una cosa, va augmentant, és evident que això no els hi fa cap favor, i per tant, doncs, dintre del partit segur doncs, que hi ha veus discordants i que critiquen durament doncs, la política doncs, del president del govern, que per altra part tampoc té massa marge de maniobra, tot sigui dit a pas, no? Perquè penso que aquests dies té uns amics seus que han vingut de Brussel·les que li deuen explicar alguna cosa.
Homes de negre, la troia aquesta.
Exacte.
És evident que passa això, evidentment, amb Rajoy, però també que hi ha una tensió interna que es palpa, sigui a causa de la dura situació que vivim o sigui per la raó que sigui. I no sabem si Aznar aquí capitalitzarà, no?, aquest moviment opositor intern. Sí, més opinions breument. Jordi,
jo sí que
Callecón,
vaig veure l'entrevista, sí. Perquè la televisió els he fet anar.
Ah, molt bé, molt bé.
Molt bé, molt bé.
La pastoral amb joves té aquestes coses.
Sí, aquesta, no?
La
tecnologia.
I l'internet també.
Domina la tecnologia.
Jo ho veieu que sóc de la quinta de l'Aznar, sí. I és clar, no sabem fer aquestes tecnologies modernes.
A mi m'agradaria saber si l'Aznar sap fer anar la tele, no sé.
Però jo crec que la nostra edat, més que tornar a la política, jo també la vaig deixar fa un parell d'anys, i més que tornar a la política, el que he de fer és portar els nens al col·legi, que és la labor de qualsevol avi que s'apreci, i realment deixant-se estar de punyetes.
Sí, perdoni, mossèn doncs Jordi, sí. Callejón. Sí.
Jo vaig veure l'entrevista i em va donar una sensació molt estranya. Primer, que tornava a la meva adolescència, de veure l'Aznar a la televisió.
Clar.
Jo soc dels anys 80, i de veure'l, i vaig pensar, carai, l'Aznar, I després, l'altra sensació que em va donar... Clar, estem acostumats en Rajoy i en Rubalcaba, que són gent que titubeja, que miren... Era l'Aznar un home sòlid, un home que deia les coses seriosament i que donava una sensació d'això que hem dit abans, no? Del Messies que ens ve a salvar. I això és molt perillós en un moment en què la gent s'ho està passant malament i que no es veu la llum al final del túnel. Eh? Per tant, va donar una sensació de fent referències al seu passat com a president del govern, a tota la gent que treballava, tots els seus guanys, I clar, això fa una mica de por, eh?
De tota manera, aquesta sensació de seguretat que es transmet també arriba a la gent, potser. Oh,
no, això és positiu. Aquesta persona, a veure, és una persona qualificada, sí, aquí sí, no hi ha pas dubte. Ara, i és una persona que va tenir dues etapes molt clares, un primer govern sense majoria absoluta, que jo crec que va funcionar força bé, i després una segona etapa que jo crec que va ser nefasta, que aquesta persona d'alguna manera va quedar com embogida per el que era, doncs, la majoria i per el que eren els contactes amb Estats Units, i en fi, no?
Sí, la guerra de l'Iraq.
Totalment d'acord.
I per tant, ara, avui dia, jo penso que és una mica perillós, perquè s'ha extremat, o sigui, s'ha fet més radical, i llavors, el gran avantatge és que, si és que n'hi ha alguna, per al Partit Popular, en relació que la gent, quan veu aquesta radicalitat, penso que no el convenç, no? I llavors això fa valorar les qualitats de Rajoy, que també en té, el que passa que noi, han sopegat aquest temps de governar en temps de crisi, han sopegat que una cosa és tenir majoria en el Congrés i l'altra és tenir majoria dintre del partit, que són dues coses molt diferents, i per tant unes dificultats extremes i que fan... A mi em costa creure que sigui tan dolent Rajoy, perquè jo penso que és una persona qualificada, una persona que, home, que és registrador de la propietat, per tant té un nivell intel·lectual, un nivell d'informació...
Això és molt important, no?
No, és una persona que ha demostrat...
No només perquè sigui...
Que dels que no coneixo cap és que no l'únic que sigui per referències que ho
és... Això vol dir que és una oposició molt dura i que és una persona d'uns estudis brillants en el món del dret. Ara, esclar, llavors, què ha passat a l'hora de governar el país? Mira, no ho sé, perquè la veritat és que no se'n surt. Ara, se n'hauria sortit un altre. Aquí és on tenim, no?
Aquí és la gran pregunta.
No voldria desqualificar ningú, vull dir, però a mi aquesta frase del món del dret, és a dir, com és un altre món, jo és jo que no sóc d'aquest món, doncs m'ha arribat a l'ànima.
El pateixes, el dret.
Sí, el dret ens afecta a tots.
L'altre dia que em vaig espantar, la fira d'aquí de la Festa Major, d'allà del meu barri, resulta que, esclar, vaig veure una amb una bata negra i em vaig pensar que era el Tribunal Constitucional, i després resulta que era del tren de la Bruixa.
Bé, bromes a part, ho hem de deixar aquí perquè el rellotge també és implacable. Gràcies per la seva participació avui en la tertúlia, Joan Pallarès, des de Barcelona, i des de Girona, Josep Maria Nogué, Josep Víctor Gay, i avui Jordi Callejón, que ens ha parlat abans de la propera celebració a Banyoles de l'Aplec de l'Esperit, el 7 de juny. Apuntem ben clarament aquesta data. Gràcies a tots quatre, bon dia.
Bon dia.
Adéu-siau. Passa un minut i mig ja de les 9, ara els titulars d'última hora que ens porta Gerard Carrión. Després parlarem amb Paulino Castells, prestigiós psiquiatre infantil i doctor en medicina i cirurgia, que acaba de publicar el llibre Consells del doctor per a pares i principiants. Intenta donar respostes a qüestions com la lactància materna, el xumet o altres temes que molts pares i mares els preocupen quan tenen els fills petits. Això i també l'espai, naturalment, amb el doctor Pros, fins a les 10. Quedeu-vos amb nosaltres.
Molt bon dia. El Parlament debat avui una nova llei de consultes, la tercera després de la del tripartit, i el projecte de llei anterior del govern de Mas, que no va arribar a acabar el tràmit parlamentari perquè la cambra es va dissoldre per fer eleccions anticipades. A diferència de l'anterior, aquest projecte de llei permetria consultar els ciutadans sense l'autorització de l'Estat. En clau econòmica, el conseller d'Economia de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, ha presentat la balança fiscal de Catalunya respecte a l'administració espanyola. Segons les dades de Mas-Colell, el dèficit de Catalunya l'any 2010 va ser de 16.543 milions d'euros, el 8,5% del seu producte interior brut. Es tracta d'un percentatge similar al d'anys anteriors, durant els quals el dèficit es va situar en una mitjana del 8%. Ha arribat el torn de Jorge Trias Sagnier, l'exdiputat del Partit Popular, declara aquest dimecres davant del jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, que instrueix el cas Bárcena sobre la suposada comptabilitat en negre dels populars. Trias Sagnier va ser el primer de reconèixer el pagament de sobresous a la cúpula del partit. També hi declaren avui dos pèrits de la policia per ratificar l'informe grafològic que va avalar que la lletra dels manuscrits dels anomenats papers de Bárcenas és la de l'extresorer del Popular. I noves revelacions al voltant de la trama Gürtel. El diari El País explica avui que el cap d'aquesta trama, Francisco Correa, va muntar actes gratuïts per al Partit Popular i que els diners que perdia, suposadament Correa, organitzant aquests esdeveniments, els hauria recuperat inflant preus d'actes organitzats a càrrec d'ajuntaments i també de ministeris. I novetat sobre la cooperativa agrícola de l'Aldea. La titular del jutjat número 1 de Tortosa, que instrueix el cas de la fallida, ha ordenat l'escorcoll de la secció de crèdit i ha presentat el local després de requisar documentació i ordinadors. La secció de crèdit de la cooperativa està en situació de fallida des del desembre del 2011.
Els científics han d'utilitzar realment la seva recerca i les seves capacitats tècniques per al servei de la humanitat i saber subordinar-les als principis i als valors morals que respecten i realitzen en plenitud la dignitat de l'home. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Una Coca-Cola és molt millor...
Amb un preu i per millor. Paquet de 24 llaunes normal, light o zero, només 13,29 euros a Hipercor.
I en comprar un paquet, regal de 6 llaunes més sense cafeïna. Oferta vàlida només a la península.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor. Preu i per millor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
L'altra cara del dia.
We'll be right back.
segurament tots vosaltres heu sentit a parlar del doctor Paulino Castells, un referent en la medicina catalana, doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona i especialista en pediatria, neurologia i psiquiatria. La seva activitat professional es desenvolupa en el camp de la psiquiatria infantil i juvenil i de la problemàtica familiar en general. Ell es considera psiquiatre de família. També, per exemple, a partir d'algunes de les seves aportacions en matèria familiar i de matrimoni, de ruptures i de problemes, ha fet grans aportacions a partir d'un dels seus llibres, El full diocesà d'alguns bisbats de Catalunya, com segurament també molts de vosaltres haureu llegit. Paulino Castells és conferenciant habitual, col·labora en temes de divulgació mèdica a través de la premsa escrita, també la ràdio, televisió i internet. Actualment exerceix la seva tasca docent com a professor titular en el grau de Psicologia a la Universitat Abat Oliba Seu de Barcelona. Fa més de 30 anys que està casat i que és pare de 4 fills i també avi. Amb una àmplia bibliografia, els llibres de Paulino Castells són un èxit tant a Espanya com als països de parla hispana. Recentment s'acaba de publicar a través de l'editorial Columna el llibre Consells del doctor per a pares i principiants. Qüestions com les de la lactància materna, el xumet i moltes altres surten també en clau divulgativa en aquest treball que comentarem amb el mateix doctor Paulino Castells. Passen 9 minuts de les 9, doctor Paulino Castells. Molt bon dia, benvingut.
Gràcies.
Molt contents de tenir-lo en directe avui en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel.
Jo vinc molt content sempre que em crideu aquí a Ràdio Estel.
També els companys de Catalunya Cristiana el saluden des de la seva redacció amb molt d'afecte i tots plegats junts l'acollint amb molta simpatia. Doctor Paulino Castells, a banda d'agrair-li la seva presència, li volem preguntar per aquest treball i pel que és el servei d'ajudar molts pares i mares a afrontar determinades situacions amb els seus fills. Què creu vostè que és el més important d'aquest llibre, Consells per a pares i principiants?
Aquest llibre està fet per recomanació de l'editorial. Ara em diu, tu Castells, té la columna, faci un llibre del grup 62, faci un llibre dedicat als pares. I aquest l'hem dedicat als pares principiants amb fills de 0 a 3 anys. És a dir, si Déu vol, hi haurà una continuació de 3 a 6, de 6 a 9, etcètera.
Molt bé.
Ara, pels que no llegeixin bé el català o vulguin el castellà, està en castellà també per l'editorial Península. El mateix llibre, l'editorial Península, va sortir per Sant Jordi, no va presentar dos dies abans la vicepresidenta del govern, Joana Ortega, no en qualitat de política, sinó en qualitat de mare i psicòloga que és, el Ciutat Abat Oliba. I és un llibre que està sortint la mar de bé. I també, ja que està vostè a Full Dominical, puc dir als lectors de Full Dominical, que també m'han dit Full Dominical, que a partir de setembre sortirà quinzenalment ressenyes d'aquest llibre.
Doncs fantàstic, vostè havia...
És la primícia que us ho dic, eh?
No, doncs moltes gràcies per aquesta primícia, perquè el doctor Paulino Castells era molt llegit en columnes aquests últims anys a través d'aportacions sobre les situacions difícils en la família, sí, que vostè afrontava amb molta...
Molta gent em deia que retallava les ressenyes. Jo us deia, home, més que retallar, compreu el llibre, sisplau.
Clar, això també s'agraeix, no? Bé, doctor Castells, vostè com es definiria? Perquè li diuen una mica, en el bon sentit de la paraula, de tot, no? Psiquiatre infantil, doctor en cirurgia, metge...
Sí. No, tal com vostè us ha dit molt bé, jo em defineixo com un psiquiatre de família. És a dir, a partir, jo he fet, soc especialista en pediatria, neurologia, psiquiatria, però partint de la vessant del nen, arribo als pares, veig la conflictiva familiar, veig tota la família en ple, on puc treballar.
Ara parlarem de més continguts d'aquest llibre, però abans us diem que precisament el llibre Consells del doctor per a pares i principiants és el que us regalem avui, amics oients. Per entrar en el sorteig, l'únic que heu de fer és trucar-nos al 93-409-2772. Ara ja ho podeu fer, 409-2772, amb el 93 davant, aquest llibre del prestigiós psiquiatre infantil Paulino Castells, Consells del doctor per a pares i principiants amb fills de 0 a 3 anys. Bé, què és el més important per tenir en compte, doctor Castells, perquè els pares tinguin en compte quan tenen fills de 0 a 3 anys? Per exemple, la qüestió del xumet, és acceptable fins a partir d'un cert moment?
No, és important i molt bé, i tranquil·litza molt els pares, permet que els nens dormin millor, els còlics abdominals també es milloren amb el xumet. Jo faig aquest llibre, no és un llibre ben bé de poricultura, és a dir, llibres per canviar els bolquers, com fer les llets, etc. N'hi ha molts. Aquest és un llibre poder d'una, diria, algun company m'ho dit, és com una neopericultura, una pericultura moderna. És a dir, tocar la intimitat de la relació pares-fills. Jo pretenc aquí una miqueta, inclús algú m'ha dit, home, Paulino, això és una miqueta el llibre, sembla l'educació per la ciutadania. No, no té res que veure, evidentment, ni vull influir ideològicament en ningú pare. Ara, vull transmetre coses. El que ressom millor aquell llibre van ser unes paraules que em va enviar el meu bon amic i gran pediatre, i actualment gran alcalde de Barcelona, en Xavier Trias, que va llegir el llibre, enviar una carta entranyable, que li havia agradat molt, i em va dir, Paulino, el que m'agrada més és quan tu parles, diu, aquell llibre és intentar que els nens siguin el dia demà unes bones persones. Això seria, per mi, el colofó d'aquest llibre, que siguin unes bones persones.
Doncs que aquests nens siguin bones persones, i perquè això passi cal tenir segur en compte algunes precaucions, doctor Castells. Sí. Què és el primer que recomanaria quan algun pare o mare, havent llegit o no aquest llibre, li pregunta què he de fer, si el nen plora o si el nen se li deforma la boca amb el xumet?
D'entrada no podràs ser nerviós. És la primera cosa que demano, que estiguin en pau, en tranquil·litat, que no s'esverin, que imperi el sentit comú, que a vegades és el menys comú dels sentits, perquè els pares tenen molta intuïció. El que passa que avui dia els pares, entre que estan desorientats per la quantitat d'informació que estan rebent, que reben informació, de tot tipus d'informació, informacions que els diuen mil coses per una banda o per una altra, i contradiccions. I això fa que vagin molt desorientats. També han perdut una miqueta la feina que feien les mares i les àvies abans, dels pares novells, principiants, dels consells. Ara, moltes vegades, no en fan cas, prefereixen guiar-se per articles o per divulgació, i llavors aquesta desorientació que tenen. I aquest llibre és una miqueta per tornar al sentit comú.
Per tant, el xumet, per exemple, no és tan dolent com el pinten.
Ni molt menys. Molt
entre
menys.
Poc i massa, vaja.
No, i a més, si l'en no es pren el xumet, es farà la pipa, succeirà el polze i acabarà formant-se les dents, i l'ortodontista tindrà feina i els costarà un grapat de diners.
Ara bé, tampoc convé allargar-lo, el xumet. No, és a dir, tampoc, abans dels 3 anys treure'l, sí, si pot ser,
sí,
ja.
Sí, 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 sí.
De la lactància, és evident, i la cultura moderna ens, sí, ho ensenya així, la lactància és bona, la lactància, sí, materna, el pit,
no,
natural...
No, fonamental.
És fonamental.
És a dir, si una mare pot lactar, que ho faci. Que avui dia necessiten de tonteries, de que si tal, que si perdràs la figura, que si et quedaran els pits, res d'això. Són bestieses totalment. Ara implica un miqueta de sacrifici. Però l'avantatge de la lactància, qui dona el pit, té molt menys possibilitats de tenir càncer de mama. Ah, no tindrà que fer com l'Angelina Jolie de treure els pits. O sigui, val, bé... A part que donar el pit pel nen no és la més riquesa nutritiva que pots donar-li amb el nen, és la relació pell a pell que té el nen amb la mare.
El vincle afectiu, sí, amb la mare.
Cuidado, els pediatres diuen sempre una dita que m'encanta. Preferim un biberó ben donat que no un pit mal donat.
Això és també és cert.
El que no pugui donar el pit, que no cregui que és menys mare, ni molt menys.
La llet de la mare també reforça les defenses del nen, és
totalment,
molt bo,
totalment.
Només té efectes positius, en definitiva.
Bueno, doncs mira, jo recordo, jo cito el llibre, aquesta petita anècdota graciosa d'un pediatre que estava intentant convèncer a tot l'auditori dels avantatges de donar el pit, i la llet materna és la que té més vitamines, és la que té més defensa, com deia vostè, la immunitat, és la que té, etcètera, i senyors meus, penseu que és la millor presentada, fixeu-vos en l'envàs.
Doctor Paulino Castells, per exemple, tenim una sèrie de pautes que ens dona la societat. El nen o la nena als 3 mesos ja aguanta el cap, als 6 mesos es pot seure i pot començar a gatejar, als 9 mesos es posa dret, als 12 mesos ja comença a dir les primeres paraules, als 15 mesos els primers gargots, i als 18 mesos apareix allò del no. Però clar, molts pares i mares miren això i veuen sovint que el seu fill, doncs, als 6 mesos encara no seu, o als 9 mesos encara no es posa dret.
Sí, 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 sí.
Què se li pot dir a un pare?
El que poso és una regla de 3 que l'he inventat, l'he ideat, perquè és una espècie de xuleta que els dono als meus alumnes de psicologia de l'Abat Oliva. També els dono, no? Vull dir, cada 3 mesos passen coses importants amb el creixement del nadó fins que té 15 mesos d'edat. Però molts nens no compleixen això, no es tenen que esverar.
Clar.
Pot haver un mes o dos de diferència per endavant o per enrere. Per exemple, què passa avui dia? Que estic veient, els nens triguen molt més a parlar que abans. Però molt més a parlar que abans. Inclús hi ha nens de 2 i pico anys, 3 anys que no parlen. Per tant, tots ells posaria el tope. Tenen que anar al pediatre, per tant, s'enviarà l'autorrino, mirant que estigui bé l'audició. Recordo un mètode que la poso també al llibre de consells, de que una mare que està desesperada que deia, va al pediatre i diu, doctor, és que el meu fill no parla, no parla, no s'entén el que diu i té 3 anys i pico, no s'entén el que diu. I el pediatre s'emporta el nen a part, l'explora, i quan torna diu, sí senyora, sí, el seu fill sí que parla. Però escolta, si diu coses que no entenem. No, el que parla és que parla en tagal. Vostè té una criada filipina.
Clar, això passa també quan hi ha mainaderes o cangurs que parlen llengües, a vegades és una bona oportunitat.
Abans si es parlava molt més amb els nens. Parlaven els pares, la tata, el savi, l'avi, la padrina, tothom parlava amb els nens. I aquest univers sonor feia que el nen sortís abans la seva parla. Avui es té retras una miqueta i no passa res.
Hi ha una sèrie de consells també per quan un pare i una mare tenen 2 fills menors de 3 anys. Aquí doncs intervenen factors com ara la gelosia,
sí, o fins
i tot el petit, que a vegades comença a parlar abans que el gran, perquè està més espavilat. Algun consell sobre això?
Bueno, que la gelosia sempre... Quan hi ha gelosia, tenen que pensar... Gelosia patològica. Gelosia sempre mantindran, i és els nens, i és una fórmula d'anar creixent i veient el que és la compatibilitat de la vida.
Una mica és normal.
Normalíssim. Però quan hi ha gelosia patològica, el hipotòlic vol dir nens que pateixen molt. Hi ha nens que per dintre, pobret, com un corcó se'ls va menjant per dintre. Però estan molt gelosos. Inclús es porten malament per rebre el càstig dels pares, d'alguna forma. Inclús ho poso un llibre. El nen que es porta malament de forma reiterada i no veiem ninguna causa evident, pensem que pot estar gelós. Llavors, sempre que hi ha gelosia important, tenim que pensar que potser aquests pares estan fent... Pares o avis, al tanto, jo parlo aquí, em fico jo com a avi, que estem fent una diferència important amb un dels fills i deixem de costat amb un altre.
Estem parlant amb el doctor Paulino Castells. Per a molts de vosaltres no necessita presentació, aquest psiquiatre de família. Precisament vostè en el llibre també diu, en aquest llibre Consells del doctor per a pares principiants, explica algunes malalties, sobretot l'autisme, malalties mentals, que es poden detectar abans dels 3 anys, per exemple, en el cas de l'autisme o altres.
Clar.
Quan un pare o mare s'ha de començar a preocupar, en el bon sentit, per la possible aparició d'aquestes malalties mentals?
Sí, jo en aquest llibre inclús em vaig plantejar, potser, escolta'm, alguns pares s'espantaran si parlo del síndrome de Down, de l'autisme, algun tipus de deficiència, de l'igual. Crec que és important. Jo crec que vol amb el fet diferencial. I tots els nens no són iguals. Encara que vull dir, la societat sembla que vull uniformar tots els nens, que tots siguin igual, que tots siguin submisos i tal i qual. I per això els donen moltes pastilletes, com passa amb el TDAH famós, que els atiborren de pastilletes sense necessitar-les. Vaig incluir això, dient, a veure, advertències. Quan el nen veiem que no ens fa cas, que no mira els ulls, que no es connecta amb nosaltres, que viu en un món aïllat totalment, que viu en el seu món tal i qual, al tanto, val la pena que ens ho plantegem.
No vol dir que tots els callats siguin autistes.
No, ni molt menys. Però val la pena que ho vegi el pediatre l'enviarà a l'especialista dient i llavors esbrinarem si hi ha alguna cosa o no. Com més aviat ho detectem, millor el tractament d'aquests nens.
Hi ha altres malalties, però, que es descobririen més tard, no? Evidentment, com ja serien els trastorns bipolars, depressius o altres coses.
Això sí, però això és molt posterior. Això, i molts cops ja no entra ni entre l'àmbit de l'infància.
Doctor Paulino Castells, ha estat un plaer tenir-lo entre nosaltres. Recomanem avui el llibre Consells del doctor per a pares i principiants, un llibre que acaba de publicar de la mà de Columna. La veritat és que quan hem ofert aquest llibre pels qui truquin, ha trucat molta gent i ja tenim en marxa el sorteig.
Endavant, el trobaran a totes les llibreries.
Sí, sí, exacte.
Important. En català i castellà,
recordem. Català i castellà, recordem-ho. Sí, sí, es va presentar per Sant Jordi i ens ho ha dit el doctor Castells. Consells del doctor per a pares i principiants o consejos del doctor per a padres i principiantes.
Per fills de 0 a 3 anys.
Sí, això, exacte, perquè sortirà de més edat, oi?
Tots que esperin que el pròxim llibre serà de 3 a 6...
Vostè, doctor Castells, porta molts anys en aquesta professió de la medicina i la psiquiatria de família, ha escrit molts llibres, ha fet, a part de la feina diària, la consulta, l'atenció mèdica, arriba temps a tot? Li falta temps?
Jo deixo el que faig. I això crec que ho transmeto en els llibres. La gent ho agraeix, també. I mentre creia que faig un servei a molta gent, a molts pares, perfecte. Ara estic fent com a avi també un servei. Amb el llibre Estimats avis, queridos abuelos,
sí.
Un èxit bàrbar. I tant. Bàrbar. I vostès també ja l'han divulgat. Doncs, mentre serveixi, endavant. Jo estaré pel canó.
I a més li agrada molt exaltar la seva condició d'espòs i de pare de família, que això no és fàcil de vegades quan es té poc temps.
No, i de més en creències, que és molt important també, perquè avui dia les creències és important tenir-les per la vida.
No les ha amagat mai vostè, aquestes creences, i bé, sempre són compatibles. Són una bona oportunitat per l'ètica i la moral cristiana.
Jo crec que sí, jo crec que sí.
Doncs, novament, li agraïm la seva presència. De tots els llibres que vostè ha escrit i de totes les temàtiques temàtiques. Hi ha algun tema que li agradi especialment més, el tema de les famílies, o, per exemple, aquell llibre que va escriure, doncs, sí, donant sí, consells sí, per afrontar les ruptures.
Sí, es para separar, separar-se bien, tot aquest, els pares no se divorcien de sus hijos. Sí, és un tema que em preocupa molt. Avui dia hi ha tres pilastres que em preocupen de que poden fer el mal a la infància. Una és les drogues, una altra les TICs, les tecnologies amb la vessant negativa que tenen, i una altra separació tumultuosa dels pares. Aquests tres pilars nodreixen massa les consultes psiquiàtriques en pacients, i això és un gran problema.
Doncs desitgem que tot això millori, clar.
Esperem perquè, que sí.
S'ha de saber entendre la realitat, si no es poden comú, ignorar les ruptures.
Comú que els pares, abans de separar-se, si pensin una miqueta el que fan, entre mans, que els pares no deixin els nens aparcats davant de la televisió o l'ordinador, i que els pares no deixin els nens que puguin estar en uns indrets on hi hagi drogadicció.
Potser aquí, doctor Castells, encara que sigui fora del seu terreny habitual, professional, cal també una acció social, i aquí l'Església té molt a dir en la pastoral prematrimonial, no? Ajudar els esposos a comprometre's.
I ho fa estupendo, i cada cop ho fa més. I ara tenim aquest Sant Pare meravellós, el Pare Francesc, que està fent una revolució tremenda,
sí, sí,
meravellosa, doncs jo crec que viurem anys d'una gran joia per l'Església.
Doncs esperem que duri, no? El Papa Francesc, veig que li ha agradat molt, no?, aquest nou pontífex.
Tots m'agraden, eh?
Cadascú en el seu
ben
àmbit.
Benet XVI, els seus llibres els devoro perquè m'encanten. Però era un teòleg, és un escriptor, és un docent.
Un intel·lectual,
i
sí.
I en canvi tenim aquí el pare de la caritat, que és
el Papa Francesc. Del carrer, no? Jesuïta, que es diu Francesc, el Papa del carrer, podem dir.
Tothom, la gent no creient que està dient, però què fa aquest home? Mm-hmm. És importantíssim.
Ara ens diu el nostre company Toni Huguet que la plaça de Sant Pere avui, un dimecres més, està planíssima a vessar per l'audiència, de gom a gom. Sembla que batrà rècords, aquest papa. Doncs, novament, agrair la presència de Paulino Castells, psiquiatre de família, que ens ha parlat sobretot del seu llibre Consells del doctor per a pares i principiants. Que vagi molt bé, molt contents d'haver-lo tingut entre nosaltres. Fins una propera ocasió, doctor Castells.
Com vulgueu. Ràdio Estel, jo estic a la vostra disposició.
Gràcies, igualment. Adéu-siau, bon dia.
Bon dia.
Ràdio Estel. Cada dimecres, al primer cafè, a 2:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, cada dimecres a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
El Club Més Amics et proposa un 2013 ple de destinacions màgiques. Etiòpia, el Líban, Irlanda, Xipre, la Índia cristiana, Eslovènia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia i els pelegrinatges a Terra Santa i Jordània. Demanen més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
3 minuts i mig i seran 2:15. El comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà de Josep Maria Carbonell, degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i president de la Fundació Joan Maragall. Senyor Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia. Ja no recordo qui va utilitzar per primera vegada l'expressió xoc de trens, aquesta expressió que algú va utilitzar per analitzar les relacions entre Catalunya i Espanya. En tot cas, malauradament, sembla l'escenari més possible i immediat. L'Estat, i no només el govern del PP, ha despagat tot el seu potencial per anar en contra del desafiament sobiranista encapçalat per Artur Mas. Fixem-nos. Malgrat l'augment durant l'any 2012 del dèficit fiscal en una dècima, ahir vam conèixer la notícia, la Generalitat de Catalunya no aconsegueix quadrar els seus pressupostos, el que suposa una pròrroga pressupostària gens habitual en les democràcies del nostre entorn. El bloqueig financer i les denúncies d'alguns presidents autonòmics subsidiats des de Catalunya a través del mateix dèficit fiscal en contra del nostre país formen part d'una orquestra ben afinada des del carrer Gènova. Ara bé, si l'escanyament financer és molt important, les dues operacions en contra de Catalunya de la setmana passada encara ho són més. La LAPAU i la LOMCE. En dues operacions es dirigeixen contra el nucli central que conforma la nostra voluntat de ser, la llengua i l'escola. Amb la LAPAU, com el valencià blaverista, l'objectiu és acabar amb la nostra llengua i tornar al relat franquista dels dialectes, variants del castellà. Per al govern regional del PP de l'Aragó, el LAPAU serà molt aviat una variant més de la llengua castellana. La LOMCE és, no obstant, la gran operació. A Catalunya no existeix un problema lingüístic a les escoles. Només amb la llei dels anys 80 es protegeix la llengua més feble i pròpia del país i la unitat i cohesió de la nostra societat. La divisió de l'escola en funció de les dues llengues oficials és el pitjor dels escenaris possibles. L'esglaó per una divisió més fonda de cara al futur. Wert, analista de sondeigs electorals, és la seva especialitat, sap que aquesta operació té dos objectius. Reforçar el PP com a salvador de la pàtria hispana i d'aquesta manera tapar les vergonyes del cas Bárcenas i empènyer la divisió de Catalunya en dues comunitats, tensionant encara més el nostre país. En aquest context, potser caldrà tornar a l'aliança catalanista en lloc de la sobiranista per respondre, sense oblidar la crisi econòmica, al desafiament de l'Estat. Que tingueu tots un molt bon dia.
Ràdio Estel. Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Ecumenisme del Sofriment, la trobada del bisbe de Roma amb el papa Teodor II. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Si és ibèric, el pernil té més bon gust.
I aquest preu té un gust i per millor. Pernil ibèric d'en Savall, peça de 7 a 8 quilos, amb Hipercor, només 89 euros.
Acostuma't als nostres bons preus.
A Hipercor el revisem contínuament perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural.
Comencem, naturalment, doctor Pros, l'espai que us acompanya, amics oients, en l'última mitja hora del primer cafè els dimecres. Passen 2 minuts de 2:15 i, com sempre, amb el patrocini de Veritas, parlarem d'un producte que ofereix aquesta cadena de 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació de producció ecològica. Veritas promou una alimentació, recordem-ho, que és més saludable perquè mengem millor avui i ens trobem millor demà. Connectem amb Veritas. Allà tenim l'Eva Vilamajor. Eva, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Avui ens vols parlar de les algues, perquè aquest producte, a més de trobar-lo al mar quan ens banyem a la platja, també el mengem, eh? I és molt bo.
Exacte. I, de fet, fins ara, jo us diria que ha estat poc habitual en la nostra dieta. I, no obstant, té tantíssims beneficis que cada vegada és més habitual tenir-lo present en els nostres plats. Us vull explicar, en primera instància, el fet que les algues no han estat un producte que tinguessin certificació fins fa ben poc. El que passa que ara sí que ja hi ha algunes que es cultiven en aigües dolces, en zones controlades, i les que extraiem directament del mar. El que passa és que en el seu procés, tant d'extracció com de dessecat, com de preparació, diguem-ne, no s'hi afegeix cap mena de producte químic de síntesi i, per tant, segueixen sent aliments i ingredients absolutament nets. Us explicaré. Les algues són ideals per depurar el nostre organisme, ja que estimulen òrgans com els ronyons. A més, ens aporten vitamines, oligoelements, sals minerals que ens poden ajudar a netejar i a purificar tot l'organisme. Poden afavorir l'eliminació de toxines, regular-nos el colesterol, enfortir la pell i el cabell i fins i tot retardar una miqueta l'envelliment. En definitiva, tenen altíssimes propietats. Sobre el seu consum, dir-vos que habitualment les trobareu de manera dessecada i ens caldrà consumir-ne ben poquet, perquè quan les hidratem augmenten de 10 a 20 vegades el seu volum. Avui us vull parlar en concret d'una alga que jo crec que possiblement és la que tenim més coneguda, la més habitual, per l'ús que se n'ha fet a la cuina japonesa, i és l'alga nori. Pel que fa a les propietats, dir-vos que ens pot ajudar a reduir el colesterol en sang, sobretot perquè ajuda a dissoldre i eliminar els dipòsits grassos. I també ens pot ajudar a alleujar les nafres bucals gràcies a la seva riquesa en fòsfor i vitamina A. I per acabar, simplement dos consells a l'hora d'entrar amb l'alga nori a la cuina. O bé la podem consumir embolcallant a l'arròs i fent els rotllets de sushi, aquells que tots coneixem que són tan deliciosos, o de verdures, o bé la podeu torrar volta i volta, fins que l'alga canvia aquest color negre, el canvia una miqueta de color i queda ben cruixent. La feu a trossets i podeu posar-la amb cereals, amb sopes o per damunt de les amanides. I fins aquí els consells d'avui, Ignasi.
Molt bé, moltes gràcies. Avui hem parlat de l'alga, d'aquesta herba que podem menjar i que és tan bona. Gràcies, Eva Vilamajor, des de Veritas. Fins dimecres vinent, si Déu vol.
Fins dimecres, Ignasi. Que tingueu un bon dia.
Igualment. Entrem en matèria amb el tema que ens ocupa avui, en l'espai, naturalment, doctor Pros. Saludem a Miquel Pros, metge especialista en medicina natural. Bon dia, doctor Pros.
Bon dia, Ignasi. Bon dia.
Avui volem presentar als oients, doctor Pros, si m'ho permet vostè, una dimensió seva que és potser desconeguda per als nostres oients, i és que vostè té molts pacients de fora de Catalunya i de fora d'Espanya. Ho dic perquè de vegades sempre pensem gent que ve de fora al metge, pensem en el doctor Barraquer. Doncs avui podem dir que el doctor Pros és com el Barraquer de la medicina natural, perquè li venen de Madrid, de Màlaga, de Sevilla. D'on li venen més, doctor Pros?
Sí, no, gràcies. Això de Barraquer, de la medicina natural, hombre, m'omple de goig, però vaja, no, jo no diria tant. No, el que passa que és veritat...
Ho he dit jo.
Que, esclar, potser, doncs, normalment el pacient que fins avui hem presentat és un pacient del nostre entorn, no?, de les comarques catalanes. Però també t'haig de dir que sí, que efectivament rebem pacients de tot Espanya. Avui, concretament, doncs, parlarem d'una pacient que ens arriba de Sevilla, però bueno, també podríem parlar, doncs, és igual, de la Corunya o de València o hi ha altres punts d'Andalusia, de Madrid també, no? Però avui, concretament, és una pacient entranyable. Per tant, quan ara presentem a la Carmen, doncs, haurem de dirigir en castellà perquè no ens entendrà de res.
Efectivament, ara ho farem així. Carmen García Azurro és professora, mestra d'escola, té un grup d'una vintena llarga de nens en el seu centre educatiu, té 57 anys, i des de fa uns mesos es visita amb el doctor Miquel Pros, a partir d'un problema que va tenir, que ella mateixa ens explicarà. Ja la saludem, senyora Carmen García Azurro. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Desde Sevilla nos habla y desde Sevilla viene aquí a Barcelona a visitarse con el doctor Pros, ¿no? ¿Cómo es esta historia? ¿Nos la puede explicar?
Pues sí, la historia es que yo comencé con unos dolores articulares, no podía agacharme a atarme los zapatos, no podía subir escaleras, me dolía muchísimo, no podía vestirme y los médicos pues me iban mandando, fui varias veces y siempre me mandaban calmantes, paracetamol, ibuprofeno, y ya después de ver que cada vez me sentía peor, me mandaron a hacer análisis y el diagnóstico fue un poco, en un primer momento, como no muy seguro, y luego ya fueron como asegurándose. Me diagnosticaron una polimialgia reumática y entonces me dijeron que lo único que podía hacer era tomar corticoides durante un año. Y claro, yo me lo pensé y dije, bueno, si no hay más remedio habrá que tomárselos, pero quiero intentar otras soluciones. Y la verdad es que yo no había oído hablar del doctor Pros, pero mi marido, pues sí, me dijo, si te parece, vamos a Barcelona. Y nada, y así entramos en contacto con el doctor Pros y muy bien, la verdad que muy bien.
Doctor Pros.
Carmen, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, es un inmenso placer hablar contigo. Hacía días que no sabíamos nada de ti, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Cuando te sugerí la posibilidad, no estás aquí presente, pero es como si estuvieras, no, te estoy viendo, ¿eh? Y la verdad es que, claro, como resultado del tratamiento, ha sido un tratamiento de gran éxito. La última llamada que nos hiciste es donde parece ser que todo estaba controlado. Pues imagínate la satisfacción, no tan solo para mí, sino para el resto del equipo, ¿no? Recordar, Carmen, un poco, tengo aquí tu historia clínica, que cuando entras en la consulta vienes, claro, lo que ocurre siempre con este tipo de pacientes, ¿no?, que andan desesperados buscando solución, y que llegas a Barcelona y me cuentas que sufres de dolor en todo el cuerpo, ¿no? El cabecera, dice, me ha estado entreteniendo a base de antiinflamatorios. Paralelamente sufres en aquellos momentos de un cansancio tremendo. Hay una pérdida de peso. A mí me confundes porque incluso llego a pensar que se trata de un síndrome de fatiga crónica. El cabecera, empiezas un largo viacrucis, el cabecera te manda al traumatólogo. Carmen, si me equivoco, corriges.
No, es perfecto.
¿Eh? Te manda al traumatólogo, el traumatólogo no lo ve claro y va al reumatólogo, o sea, acudes al reumatólogo. Él te hace una primera apreciación y te dice que si es una artritis reumática, la cosa no está nada clara. Te recetan corticoides, a lo que tú ya te negaste. Visitas un segundo reumatólogo y, entre tanto, también visitas a un médico homeópata. Aquí hay una ligera mejoría, no satisfecha. Un tercer reumatólogo, este te pide una analítica más precisa y se confirma el diagnóstico que tú nos hablabas ahora, una polimialgia reumática, ¿no? Te recetan corticoides y es en este momento cuando interviene tu marido, que parece ser que tu marido conoce al doctor Pros, ¿no?, que a través del doctor Eduardo Alfonso de Madrid. Aquí, no sé si Carmen, ¿tú conociste al doctor Alfonso de Madrid?
No, yo no llegué a conocerle, pero...
Pero bueno, aquí, su marido sí.
Aquí aprovechar, Carmen, el doctor Eduardo Alfonso fue un gran médico naturista que, no sé si tú lo recordarás, murió... venía con su mujer, se llevaban más de 20 años de diferencia y murió, él venía de Buenos Aires a dar una conferencia, aterrizando en Madrid se quedó frito.
Pero no tan de cor, en aquest cas.
Bueno, sí, pero claro, una edad muy avanzada, o sea que sí. Como la mayoría, muchos médicos naturistas han muerto en esas condiciones.
Sí, sí.
Bueno, entonces tú me comentaste, dice, doctor, estoy convencida de que todo me viene de un estrés. ¿Es así, Carmen?
¿Se ha confirmado después con la recuperación esto?
Sí, bueno, la verdad que es sorprendente porque yo en primer lugar pensé, ¿de dónde me viene esto? Empecé a analizar y me di cuenta que había tenido un conflicto en el trabajo, un conflicto que yo no supe digerir ni canalizar y estoy totalmente convencida que, bueno, me produjo un estrés tremendo Y bueno, no dormía bien y a partir de ahí es cuando empecé a tener todos estos síntomas, ¿no?
O sea, una mala gestión del estrés puede llevar a una enfermedad orgánica, evidentemente.
Totalmente convencida, ¿eh?
Ahora, Carmen, a mí me gustaría, o sea, bueno, para empezar, tú viniste a Barcelona y entonces te pasaste 4 o 5 días, un poco lo que decía ahora nuestro amigo Ignasi, ¿no?, que decía, claro, él me ha comentado lo de la clínica Barraquer.
Sí, yo no tengo donde viene mucha gente al doctor Barraquer. El doctor Pérez no tiene nada que ver, pero bueno, en el caso de la medicina natural, pues...
Y entonces, claro, yo no tengo una clínica en el sentido de internamiento, pero pasaste 4 o 5 días en un hotelito cerca de la consulta, ajá, ¿no? Y sí, empezamos el tratamiento.
Pero perdón, no, fue una semana, claro.
Una semana en Barcelona estuviste.
Sí, sí, sí.
¿Y qué, de todo lo que se te hizo, qué es lo que tú recuerdas con más éxito, lo que mejor te fue? Porque luego te indiqué un tratamiento, naturalmente, para hacer en casa, ¿no? Cuéntanos un poco esto.
Sí. Bueno, la verdad es que partiendo de que yo creía, vamos, y estaba totalmente convencida que todo había sido provocado por una mala gestión emocional, la realidad es que en los análisis estaba reflejado, porque los análisis estaban alteradísimos y bueno, y yo no me podía mover, me sentía fatal, ¿no? Entonces, claro, la enfermedad estaba ahí y lo que tenía que buscar era a alguien que me lo solucionara, que no es cuestión de decir, como alguna gente me han comentado, bien, tú controlas el estrés y ya te pones bien. No, tú has provocado eso y ahora tu cuerpo tiene que volver a su lugar, en fin. Uh-huh. Y lo primero, lo que yo recuerdo, para mí lo mejor, que me colocó unas ventosas, el brazo derecho no lo podía elevar nada.
Sí.
Y entonces fue magnífico porque ese día el brazo lo movía un poquito más, ¿no? Y eso fue como, digamos, la entrada. Aunque realmente la entrada, yo siempre digo lo mismo, se lo comento a todo el mundo, cuando amigos míos que no confiaban para nada y me decían, por Dios, Carmen, pero ¿cómo te pones en manos de gente que a lo mejor esas cosas, eso de la sangre, eso es una cosa rarísima? Y ahora cuando ven que estoy bien, me dicen, oye, ¿yo podría ir? Y siempre comento lo mismo. O sea, lo primero es que cuando yo llegué allí y llegué a la... Para mí es como una clínica, aunque no sea internamiento, la consulta del doctor Prost. Yo me sentí fenomenal allí. Las vibraciones de todos los empleados, de todo el mundo, de él y el espacio, me sentí muy bien, ¿no? Uh-huh. Y creo que es fundamental cuando tienes un problema, lo primero es confiar en la persona. Uh-huh. Entonces, yo confié plenamente en él.
Aquí, Carmen, te recuerdo que al segundo o tercer día de estar en Barcelona hiciste una crisis post-tratamiento, es decir, te hicimos varias cosas, tú haces referencia a la ventosa, una ventosa escarificada, la ventosa tiene una acción antiinflamatoria directa, es decir, nosotros en vez de dar un antiinflamatorio actuamos directamente en el lugar del dolor, ¿no? Y entonces hiciste una crisis profunda que incluso te asustaste un poco. No sé si lo recordarás.
Sí, claro, es que me sentía fatal, pero que la medicina natural, eso es bueno.
Exactamente, yo siempre digo a mis pacientes, para ya antes de empezar, que lo peor que puede pasar es que no pase nada. Es decir, en medicina natural, o bien hay una reacción inmediata de mejoría o hay un empeoramiento. En ese caso, tú hiciste un empeoramiento, una crisis de tristeza, de lloro y un dolor insoportable en todo el cuerpo. Cosa que yo te dije al día siguiente, digo, oye, Carmen, fantástico, vamos bien. Cosa que, claro, tú quedaste sorprendida. Pero bueno, ahí estás, ¿no?
Sí, sí, sí. Y no duró mucho ese malestar.
No, cuando ya volví para Sevilla, que estuve una semana... Ya me encontraba, hombre, me encontraba débil, cansada y bueno, como si me hubieran dado una paliza, pero me encontraba satisfecha y sobre todo convencida que me iba a poner bien.
Carmen, aquí lo que hay que decir también, que claro, nosotros contamos con un colaborador, no sé quién fue en Sevilla, que te hizo, o sea, la prescripción que nosotros te hicimos, empezamos en Barcelona con una autohemoterapia, esa vacuna que tú hacías ahora referencia, que consiste en una extracción de la sangre de la vena del brazo. Bueno, sacamos sangre, la mezclamos con un producto homeopático, con ozono o algún producto de origen natural, y lo reinyectamos en la masa muscular. Y luego el tratamiento, son el protocolo, suelen ser 14 sesiones una vez a la semana, que esto es lo que algún médico o enfermera se te hizo en Sevilla, ¿no es así?
Sí, sí, me lo hizo una enfermera. Intenté que me lo hiciera porque mi médico, cuando le dije que me iba a Barcelona, bueno, pues sí, estaba, vamos, uh-huh. no puso ninguna pega. Pero cuando yo le planteé que me lo hicieran en el centro de salud, me dijo que no, que para nada. Y la mayor parte de la gente, me costó trabajo encontrar a una persona que... Uh-huh. que me hiciera el tratamiento, la verdad.
La primera visita de Carmen García Zurro al doctor Pros va ser el 27 de febrer de l'any passat, i sí. el 13 de julio, según los datos que tenemos aquí, se la considera ya curada de esa patología que se le había diagnosticado, una enfermedad importante, sin duda.
O sea, realmente, Carmen, gracias a esta autohemoterapia, conseguimos modificar el sistema inmunológico, y este es el que, en definitiva, provocó una curación espontánea. Tanto es así que tú me llamas muy contenta este 28 de marzo, ¿no?
Sí.
Se te había aplicado justamente 14 tratamientos una vez a la semana en Sevilla y la curación fue, no sé, tú lo dirás, radical.
Ha sido progresiva.
Sí.
Cada vez que me iba haciendo análisis los valores iban bajando. Desde niveles tenía de velocidad sanguínea, si el máximo era 20, tenía 95, pues cada vez iba bajando más y más, y la verdad que eso, y una proteína que mide también...
La proteína C reactiva, efectivamente, que estabas, habías estado cifras de 19, 20...
Sí, incluso... cuando el máximo era 5, y bueno, iba bajando, y ya lo tengo en niveles normales, y sobre todo lo más maravilloso es que... tengo una vida normal, pues subo las escaleras, bajo, me he visto...
Sí.
Es que no tengo dolores.
Corregim la data, és el dia 28 de març passat d'aquest any, per tant, en poc més d'un any, doctor Pros, en uns mesos...
Sí, però Ignasi, hay que decirle a Ignasi y a todos los que nos están escuchando que Carmen no podía moverse, es decir, que cualquier pequeño movimiento significaba para ti, Carmen, un esfuerzo colosal.
Sí, exactamente.
Y ahora está...
Perdón, sentarme y solo el hecho de sentarme en un sillón y levantarme era un suplicio para mí, o bajarme de la cama, o subir los escalones. O sea, yo no subía a la sala de profesores porque está en un piso alto, y cada escalón que subía era, bueno, con la cadera, sobre todo la cadera izquierda la tenía muy inflamada. Uh-huh. Y ahora
va normal, camina bien, hace vida normal.
Bueno, estoy todo el día con mi bici como antes y... Subo escalera, corro, camino, fenomenal.
Carmen, ¿qué les dirías a los médicos que te han visitado previamente? Al médico de medicina general, a este traumatólogo, el reumatólogo, ¿saben algo de tu curación?
Hombre, claro, pero a mí lo que me da pena de todo esto es que incluso amigos míos que se dedican a la medicina me decían, no se te ocurra decirle que estás haciendo otra cosa, y a mí me encantaría, porque... Esa es la manera de poder compartir, y
claro,
que ellos utilicen para otra gente que esté en mi misma situación.
Claro, que puedan mejorar su práctica médica.
¿Cuántos pacientes, Carmen, cuántos miles de pacientes están en idéntica situación a la tuya?
Claro.
Y están sufriendo este vía crucis sin ver dónde va a terminar.
No, uh-huh. o tomando corticoides de una manera indiscriminada que al final les va a repercutir en su salud.
Claro, las consecuencias que tienen los corticoides.
Claro.
De això no n'hem parlat, doctor Pros, però podíem parlar-ne un dia.
Sí, bueno, la propia Carmen nos lo diría. Y también, paralelamente, Carmen, como tampoco veías la salida, claro, también estaba sumida en una profunda, no diré depresión, o una profunda tristeza, ¿no es así?
Sí, la verdad que
eso también mejoró.
Claro.
Hombre, claro.
Una
cosa
lleva a la otra, digamos, ¿no?
Y luego también, quiero hacer que hay alguna cosa que también me ha venido muy bien, la inflamación que tenía en la cadera y eso. El doctor me mandó que tomara cúrcuma.
Ah, sí, efectivamente, sí.
Como antiinflamatorio natural, y me ha venido muy bien, muy bien, muy bien. O sea, que que sigo tomándome por las mañanas una cucharadita de pequeña de cúrcuma y es que me siento, la verdad, me siento fenomenal también eso.
Avui parlem amb Carmen García Azurro, professora de Sevilla, 57 anys. Des de Sevilla va venir al febrer de l'any passat a visitar-se amb el doctor Pros i en un any va guarir una malaltia. ¿Nos la puede recordar, doctor Pros, el nombre de la enfermedad que tenía?
Una polimialgia reumática, que en principio se hablaba, Carmen, de una artritis reumática, pero en fin, son primos hermanos.
Sí. ¿Eh? Polimialgia reumàtica. Recordem, si em permet, doctor Pros, als oients que poden trucar-nos si volen encara, queden 6-7 minuts, al 93-409-27-72, 93-409-2772, i bé, o bé en diàleg directe en castellà amb la senyora Carmen García Azurro o bé amb el doctor Pros, poden plantejar els temes que vulguin, especialment si tenen a veure amb aquests problemes de mobilitat derivats d'una polimialgia reumàtica o d'altres problemàtiques. ¿Alguna cosa más, doctor Pros o Carmen García, sobre el tema que estamos tratando? Hay un testimonio muy interesante, muy valioso. ¿Eh?
¿Alguna puntuación, Carmen?
Pues nada, yo darle las gracias, bueno, encarecidamente, porque es que es como si volviera a nacer después de tanto dolor. Y ahora lo pienso y digo, ¿pero cómo he podido aguantar tantísimo dolor? Porque, claro, yo además no quería medicarme porque la solución que es ibuprofeno y algo para un protector de estómago, es que no, yo quería ir a la raíz y entonces me ha parecido maravilloso que alguien diga, no, el problema dónde está, es una enfermedad autoinmune, tu sistema inmunitario no funciona, eso es lo que vamos a hacer, para trabajar sobre eso, para que tu sistema inmunitario reconozca la enfermedad y luche contra ella. Y bueno, y así ha sido, y la verdad que...
Esto es lo que se consiguió, Carmen, con algo que hemos, desgraciadamente, medicina nos enseña en la facultad, lo hemos olvidado, que es esta autohemoterapia que tú, pues, seguiste religiosamente en Sevilla una vez a la semana. ¿Repetirías ese tratamiento, tal vez, para asegurar este sistema inmunológico y mantenerlo en óptimas condiciones?
Bueno, no me importaría, porque la verdad es que no me ha supuesto nada. Encima, la persona que me lo hacía lo hacía maravillosamente bien.
¿Quién te lo hizo? ¿Una TS?
Una enfermera, sí.
Sí, una enfermera. Uh-huh. Y además fue una historia muy bonita porque era una persona que había perdido a su hija recientemente y estaba deprimida, muy deprimida, con una depresión enorme y de baja, y como que ya no se confiaba en ella o algo de eso, y yo confié, yo le dije, no, si tú me lo vas a hacer maravillosamente bien. Y a ella le vino también muy bien porque reforzó su autoestima y dijo, oye, cada vez que yo le decía, oye, es que me la hacen mal, pero qué bien. Ella se sentía y se ha sentido muy bien y ha ido viendo todo el proceso de curación mío y le ha encantado haber contribuido a ello, ¿no?
Carmen, oye, pues muchísimas gracias de estas palabras de confort que nos mandas, ¿no? Y sobre todo que me gustaría que este mensaje, si lo pudieran recoger algunos colegas míos, ¿no? Yo siempre digo que lo que hay que hacer es colaborar, ¿no? La medicina natural es un complemento que lo que hace es enriquecer a la medicina oficial y, por lo tanto, todo eso podría beneficiar a mucha gente que sufre como tú, o como tú lo has sufrido.
Muchas gracias, señora Carmen García Azurro, por habernos acompañado hoy desde Sevilla.
Muchas gracias.
Y bueno, supongo que a lo mejor dentro de un tiempo volverá para alguna revisión o para alguna visita.
Sí, no, y además por verles, porque, no sé, les tengo muchísimo cariño.
Muy bien.
La verdad, pues me cuidaron mucho y me trataron muy bien. Y entonces, aunque no vaya a revisión, pues
una
pasaré
visita
a verles.
No vas a revisión porque tal vez ya no hace falta.
Ya no hace falta, exacto.
Pero bueno, claro. Yo a mis pacientes les recomiendo, incluso en esas condiciones, de como el taller, ¿no? De pasar pues la ITV sí, una vez al año.
Una
¿no?
vez al año.
Pasaremos.
Muchas gracias, Carmen García.
Gracias.
Un saludo, hasta pronto.
Hasta pronto.
Carmen, un abrazo.
Doctor Pros, hem presentat el cas d'aquesta polimialgia reumàtica superada en un període d'aproximadament un any gràcies a la medicina natural, a l'hemoteràpia, a les ventoses...
Gràcies a la medicina natural i a la resistència de la medicina oficial. És a dir, que ojo, perquè aquí, a més, ja ho veus, que quan ella proposa en el seu capçalera i en el seu entorn, que ella ha explicat que en el seu entorn sembla ser que hi ha familiars metges, I li diuen si tu estàs boixa, però quines tonteries, això de la sang, etcètera, etcètera. I això és el que amb ella l'ha curat. Per tant, esclar, és una llàstima. En el fons, és un problema d'ignorància i aquestes coses s'haurien d'aprendre a la facultat, però no ens les ensenyen.
Des de Sevilla, des d'Astúries, des de Madrid, són moltes les persones que truquen també al doctor Pros, al 93-212-1504, 93-212-1504. Us recordem el telèfon per si algú de vosaltres també està interessat a contactar amb aquest Gabinet de Medicina Natural, amb aquesta consulta, que és al carrer Muntaner, número 553, si no ho he dit malament. Vaja, Muntaner molt a prop de la plaça Bonanova.
551, 553.
Sí. Molt bé, doncs al carrer Muntaner, la consulta del doctor Pros, i també els dissabtes a Solius. Us recordem pels oients de les comarques de Girona que allà a Solius tenen l'entorn de la natura meravellós i també poden, a través de la consulta del doctor Pros a Barcelona, gestionar una visita a Solius. Que vagi molt bé, doctor Pros. Fins dimecres vinent. Bon dia.
Gràcies, Ignasi. Bon dia.
Adéu-siau.
Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas. Per una vida més natural. Ràdio Estel. Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit.
Has vist quina marxa que porten al Canòlic Music?
I tots els concerts són gratuïts.
Fes una ullada al web canolicmusic.com. Ens podem acreditar i donar a conèixer el nostre grup de música. Dormirem al Centre Esportiu de Sant Julià de Lòria i farem nous amics.
Eucaristia amb 70 cantants de gospel i el cor dels petits cantors lliures? Nosaltres també venim.
L'1 de juny, Canòlic Music, el primer festival de música cristiana d'Andorra.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
La guanyadora del llibre de Paulino Castells que hem sortejat avui és Núncia Ferrero. Moltes felicitats entre les moltes persones que han trucat. Núncia Ferrero és la guanyadora i també tenim guanyadora per l'entrada de l'Espanyol Barça d'aquest proper diumenge. És Josepa Carbonell. També felicitats. Ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. El primer cafè torna demà a les 8. Que tingueu bon dia. Adéu-siau.
Ràdio Estel.